FM. La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter. Futbol a Ràdio Vila-real, diumenge a partir de les 8 i mitja de la vesprada, Atlético de Madrid-Villarreal. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre.
Tics plens de força i d'il·lusió, l'afició està calfant, animant al campió.
Partit patrocinat per Alobagen, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Caixa Rural Vila-real, Canem, Canos Impressors, Clínica Dental Llopis Díaz, Colegio Santa María, Cristalería Broc, Daswell Auto, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Extincas, Uruas Tomás, Hotel Sercotel, Plana Park, Hyundai Mobi Corea, Juanjo Jove, Kaki Moda Joven, La Cooperativa, Marzán, Malco Renta Car, McDonald's, Multiópticas, Nissan, Óptica Vila-real, Pizzería Luchola, Real Export, Restaurante del Faro, Restaurante Santa Quiteria, Rotulisto, Serigrafías Libra, Servilim, Setu Vivanta, Taberna Milagros, Taberna Alba, Tecno Vila-real, Tu Móvil y Tot Descans. Radio Vila-real, amb el Vila-real Club de Fútbol.
La pilota roda.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think party we don't wanna be at, trying to talk but we can't hear ourselves, speechless, I'd rather kiss them right back, with all these people all around and crippled with anxiety, but I'm told it's where we're supposed to be, you know what?
Molt bon dia, salutacions, una jornada més i estem així a la 92.2 de la freqüència modulada, com sempre, per tal d'acompanyar-los fins les dues en moltes veus, que de seguida repassem i presentem. Doncs convidats que ens apropen alguna de les iniciatives que durant aquests dies se celebren ací a Vila-real. Per exemple, el circ Raluí Legacy. Aquesta vesprada comencen les representacions de The Magic Formula. Estaran a Vila-real durant un parell de setmanes oferint aquest espectacle que estan presentant durant aquests dos anys. Se conclou en la representació d'aquest en maig. I ja és l'última parada a aquestes terres valencianes del circ, així que si volen anar a Boreu, que sàpien que així, després d'anar a València, d'estar també a Borriana, arriben a Vila-real amb aquest The Magic Formula. Dues hores d'espectacle que ens explicarà una de les integrants, Luisa Raluí. Però també estem a Vila-real celebrant les festes fundacionals. I per això, una de les activitats ja clàssiques és aquesta mostra de cuina medieval, el sopar medieval que tindrà lloc demà, més que és el dia 20 de febrer, i parlarem amb Ximo Abril respecte què han preparat. No li hem preguntat ni el menú, ell ho ha agafat en carrerilla i ens ho ha contat directament. També parlarem amb convidats en clau política des del Partit Popular, diputada provincial Elena Vicente Ruiz. Ahir va tenir lloc el plenari a la Diputació de Castelló i ens farà balanç del que es va parlar, de què va eixir endavant i què no va eixir endavant. Doncs amb ella estarem i també des del Partit Popular, en aquest cas des del de Vila-real, ens acompanyarà el regidor Adrián Casabó, parlarà respecte a algunes propostes que portaran al plenari, com aquesta en referència al servei de Rodalies, i també Le iba a preguntar, le voy a preguntar a Susana, a nuestra compañera Susana Pérez, respecte a la possibilitat de que siga el següent cap del partit a la localitat. Veurem què diu al respecte. I també respecte el tren de Rodalies o el servei de Rodalies i habitatge, per exemple, ens parlarà en aquesta ocasió Belén Bachero. Ella és diputada autonòmica per Compromís, així que també amb ella estarem al programa d'avui, així com intentarem estar, perquè, com sol ser habitual, la tenim d'expedició. La directora general d'internacionalització, Maria Dolores Parra, es troba a hores d'ara a Marroc amb una delegació valenciana encapçalada pel president Ximo Puig, així que intentarem parlar amb ella perquè ens conte com està anant aquesta visita al Marroc. Doncs bé, aquests els convidats, els assumptes, anem a mirar ràpidament què ens depara la meteorologia per a aquesta jornada d'avui, en la que després d'ahir, no, en la qual els núvols van ser protagonistes, doncs lluís el sol, tot i que aquesta vesprada podria tornar a ennuvolar-se la vesprada o la cosa. No s'esperen això si precipitacions, si poden aparèixer els núvols, si el sol que lluís a hores d'ara deixaria de lluir, però no sé jo si es complirà o no. I els termòmetres avui estaran entre els 10 de mínima i els 16 de màxima. Demà la situació, doncs, algun xicotet canvi. Estarem en 7 de mínima i 17 de màxima, una tendència que ja es mantindrà la resta de setmana, en la qual no es preveu que hi hagi precipitacions. Doncs bé, repassatge dels continguts, repassat l'apunt meteorològic, anem a mirar de què es parla a Twitter.
És tendència a Twitter.
Doncs què és tendència a Twitter? Per exemple, es parla de Fernando Morán. És malauradament notícia perquè ha faltat Fernando Morán. Des del Partit Socialista diuen ha faltat un companyer, un home magnífic i un referent del socialisme i la política nacional i internacional. Doncs bé, exministre d'Assumptes Exteriors en el primer govern de Felipe González, diuen alguns un home de bé, ha faltat avui als 93 anys i també des del Congrés s'han sumat al condol i les mostres d'estima a la seva família i al seu entorn. També avui es parla de sessió de control es altra de les etiquetes. Pablo Iglesias responde a Mireia Borràs Pavón, intentar sacar rèdito político de las niñas, de que las niñas hayan sido violadas es repugnante incluso para un fascista. Doncs bé, aquestes algunes de les perles que s'estan dient. També rif i raf entre Pablo Iglesias de Podem i Teodoro García Egea respecte al currículum de Gabriel Castañares, director general de la seva vicepresidència, i com aquestes algunes que altres enganxades. Tenim més assumptes també a comentar en aquesta jornada. Almeida, Ciutadans deixa a soles Almeida i rebutja el pàrquing del Retiro. Aquesta és almenys una de les informacions que publica ABC. Diuen des de Ciutadans que seria perjudicial per a la qualitat de l'aire i per als veïns. Així que aquesta és una de les situacions que també es comenta avui. I també és notícia o és tendència Balears. El govern anuncia ajudes d'emergència a Catalunya, Balears i València pels efectes de la borrasca Glòria i deixa fora a Múrcia. Doncs bé, aquesta és la situació que estan arreplegant avui diferents mitjans, com per exemple El Mundo. També, altre dels temes que topetem en aquest rànquing, Argèlia, que sembla ha envaït l'illa de Cabrera. El país africà amplia la seva sobirania marítima i inclou aigües del Parc Natural Espanyol. Doncs bé, aquesta és una de les notícies, no? El titular del Mundo era aquest, Argèlia invade Cabrera. Doncs aquesta és també la notícia d'aquest matí. I, per exemple, també parlem d'Umberto Eco. Va faltar fa 4 anys i avui és molta la gent que també li dedica algun missatge o recorda algun fragment d'un dels seus escrits per tal de tindre-ho present, tot i que va faltar, com dèiem, fa 4 anys. Més temes, també en aquest cas es parla del Regne Unit. Una de les informacions que apareix al respecte és que demanarà als immigrants parlar anglès i arribar amb una oferta de treball. Així que es parla també d'aquest nou sistema d'immigració per punts que serà utilitzat en el Regne Unit post-Brexit i que donarà prioritat a menys brillants en detriment de treballadors poc qualificats. Doncs bé, aquestes algunes de les novetats que s'estan produint després de la eixida del Regne Unit de la Unió Europea. I també, per exemple, el diario.es publica una entrevista a José Mújica, expresident d'Uruguai, i destaquen que les forces conservadores estan substituint els vells cops d'estat per campanyes publicitàries. Doncs bé, aquest és un dels fragments que destaquen de la seva intervenció. Nosaltres, amb aquest aspecte, amb aquest tema, ens quedem una xicoteta pausa. De seguida, rebem els primers convidats.
Restaurante Arenal Burriana sigue sumando con el restaurante El Faro Villarreal, con el único propósito de que disfrutes del placer de comer bien. Descubre nuestra variedad de arroces, pescados, carnes, una amplia carta en un ambiente íntimo y cálido. Ven a conocernos y lleva tu paladar a buen puerto. Restaurante El Faro Villarreal, Avenida Francia Villarreal.
Llega la gama Eco de Hyundai Kona. Disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica de Hyundai y llévatela desde 293 euros al mes con Hyundai Personal. El renting a particulares con todo incluido. Descubre ya la nueva gama Eco de Hyundai Kona. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
En Odontología Setu Vivanta quieren que empieces el año con tu mejor sonrisa. Ven hasta el 29 de febrero y aprovéchate de una revisión completa, limpieza bucodental y blanqueamiento dental gratis. Sí, sí, gratis. Sonríe con Setu Vivanta. Teléfono 964 50 67 45, Avenida Pío XII 30 de Villarreal.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
Que farta estic de dormir mal, me fa un mal l'esquena que no descanse bé per les nits.
Per què vols? A Tot Descans tenen els matalàs als millors preus. Deixa't excuses i vés a Tot Descans. A l'Avinguda França 6 de Villarreal, junt d'estació. I got to thank you, I got to thank you,
de 92.2 de la freqüència modulada. Convidats en clau política, en aquest cas ens acompanya des del Partit Popular la diputada provincial Elena Vicente Ruiz. Bon dia, buenos días.
Buenos días.
No hablamos hoy porque ayer hubo sesión plenaria en la Diputación, parte con consenso, pero también discrepancias en algunos puntos. Y si le parece, empezamos hablando de un tema que también se está valorando estos días, porque el Gobierno central también fijó unas ayudas por los efectos de la borrasca Gloria. También se tenía que hablar, o se habló ayer, ¿no?, de la aportación que hacía la Diputación. ¿En qué quedó?
Bueno, pues yo creo que ayer demostramos que estamos ante una nueva Diputación, que llaman ellos, pero es una Diputación desnortada. No tienen absolutamente ni idea de gestionar, a pesar de que son alcaldes y concejales, se dedican a sus pueblos y no se dedican a la institución provincial. Uh-huh. Ellos tenían un concepto bajo de la Diputación, pensaban que íbamos allí a pasearnos y se han dado cuenta de que se gestiona mucho y se gestiona para municipios que de verdad lo necesitan. Como bien has dicho, se aprobaron las ayudas del Ministerio los efectos de la borrasca. Han sido unas ayudas absolutamente insuficientes, 4 millones de euros, cuando están valoradas por casi 16 millones de euros los daños que se ha hecho en la provincia de Castellón. Uh-huh. De hecho, creo que esta tarde tenían una reunión en la Casa de Escaragos de Castellón con Adolf San Martín, con los alcaldes, para ver cómo solucionan este problema, pero eso se soluciona poniendo dinero, no hay más solución. Y la Diputación Provincial, que debe ser la administración cercana, la ágil, la que lo gestione rapidísimo, como hizo Javier Moliner en su momento, pues aún estamos esperando, porque nos trajeron ayer unas bases y una modificación presupuestaria y se han dejado fuera a por lo menos 10 municipios de los que sí que reclamaron y sí que han acreditado daños frente a la subdelegación de gobierno, con lo cual tuvieron que dejarlo encima de la mesa y bueno, pues los ayuntamientos van a tener que esperar más tiempo para recibir unas ayudas que son necesarias y que en estos asuntos uno tiene que darse prisa y ser útil para los municipios.
Porque estamos viendo que muchos ya están asumiendo, ¿no?, mientras llegan o no llegan o se aclaran las ayudas, lo están asumiendo con recursos propios.
Efectivamente, de hecho estuvimos hace una semana viendo alguna explotación agraria, ganadera, por el norte de la provincia, también estuvimos en la costa, en el interior, hemos estado por el Sports, en muchas zonas donde, ya hablando con los propios empresarios, que además es curioso porque hemos hablado con muchos empresarios que son súper jóvenes y que se están quedando en municipios muy pequeños aguantando la bandera, y eso sí que es luchar contra la despoblación, no todas estas cosas que se está ingeniando, por ejemplo, Ciudadanos, que nos parecen estrambóticas. Ellos sí que se merecen el apoyo, y nos decían que habían tenido que hacer frente a los gastos, que ir reparando todas las los desperfectos de la granja, los techos que habían caído, y que estaban a la espera de que se les devolviera el dinero, que se les ayudara. Pero claro, la administración no puede ser tan lenta, y mucho menos la Diputación Provincial, que si algo tenía, o algo que dejó Javier, es que era una administración que actuaba muy rápido y que además escuchaba a la gente y les apoyaban aquello que necesitaban, y es lo que no están haciendo ahora.
Suponemos que hay que ser garantista, ¿no?, para que no haya problemas, pero en ciertas situaciones como estas, pues quizá debería primar un poco más la rapidez que lo otro.
Además, es una cuestión en la que todos los grupos políticos estamos de acuerdo. De hecho, fuimos nosotros los que vimos que las bases no estaban bien hechas y que habían dejado fuera a municipios. Y nosotros estamos en la oposición. Lo que no podemos hacer es el trabajo del gobierno. Si ellos no saben, nosotros entraremos, que no se preocupen. Pero lo que no puede ser es que haya pueblos pequeños que estén pagando la negligencia, la dejadez y la vagancia de esta nueva diputación.
Y también en materia económica, por falta de fondos, ¿no? Nos estaba comentando que le indignaba especialmente que una prueba ciclista femenina no se pueda llevar a cabo.
Bueno, no son falta de fondos, son falta es falta de voluntad política. Me parece bastante sintomático que haya dinero, que me parece muy bien, porque ya nosotros anteriormente, mi compañero Luis Martínez, ya se firmaba un convenio con la Federación Valenciana de Ciclistas, de hombres ciclistas, deportistas de élite. Es verdad que nosotros teníamos un convenio de 50.000 y se lo baja a la mitad, 25.000. Eso también es un criterio político, pero lo que no comprendo es que si hay dinero para el convenio de los hombres, no haya dinero para el convenio de las mujeres. Y esto no es que no haya dinero, esto es que no hay voluntad. Además, cuando se lo planteó mi compañera Susana Márquez, la diputada Tania Baños dio una explicación que es absolutamente surrealista, que dijo que les iban a dar 24.000 euros, pero cuando concurrieran a las bases, a la convocatoria de libre concurrencia de la Diputación en materia de deportes, cosa que va en contra con la propia definición que ella dio. Si ella quiere que se presenten en libre concurrencia, no sabe ni quién se va a presentar, ni el dinero que van a poder darles, ni si lo van a poder justificar. Ya adelantó lo que les iba a dar a la Federación Femenina de Deportistas, de Ciclistas de Élite, con lo cual creo que están más perdidos que un pato en un garaje, eso para empezar. Y segundo, que tanto feminismo y tan la Diputación del Cambio, y luego resulta que están penalizando a las mujeres y penalizando a los municipios del interior.
Y quizás si querían hacer, ¿no?, pues que se presenten, es eso. Difícil saber cuánta gente se presentará, si ellas han...
Pero ella ya sabe lo que les va a dar, claro, 24.000 euros en libre concurrencia. Esto es muy extraño, y de hecho mi compañero Sales le preguntó, y dice, no hombre, no, esto que cualquiera que piense un poco verá, digo, no, a ver, eso no es así, porque a lo mejor se presentan en el doble de entidades, o se presentan menos, o resulta claro, que no cumplen las bases como toca. A ver, si tú quieres apostar, por lo menos trato igualitario. Si les das a los ciclistas, a ellas también. Y si no, les quitas a todo el mundo y dices que no, que a partir de ahora libre concurrencia. Eso está muy bien, pero es que hay entidades que por la actividad que hacen, porque te conviene, porque van a dejarse dinero en la provincia, por miles de razones, pues quieres apostar de manera fija con un convenio. Y no es que no es ninguna ilegalidad. Es que lo que parece que es curioso es que llegan ahora y plantean cuestiones como si hubiéramos cometido ilegalidades. Pues no. Por ejemplo, le pagamos 30.000 euros al CIBE, que es el centro de baja exigencia, donde hay transeúntes que están durmiendo en la calle, que esos ni votan. O sea, no eran convenios que se daban por interés político, eran convenios que se daban por justicia y por apuesta por esta provincia. Y creo que podrían seguir el camino que ya dejamos nosotros y que dejó Javier Moliner, que fue un gran presidente.
Así que este es otro de los temas, ¿no?, que nos hubo discrepancias, pero también algún punto de acuerdo hubo, ¿no?, entre los diferentes partidos. No vamos a la crítica está muy bien, pero también, bueno, el consenso que también a veces se pide, ¿no?, a los políticos.
Sí, efectivamente tuvimos ahí, bueno, pues algunos puntos de acuerdo, como por ejemplo la declaración de Gredos, que se apoya a aquellos municipios que están en riesgo de despoblación y que nosotros es algo que la Diputación ya abanderó Javier Moliner y que estoy, bueno, pues que espero que se siga haciendo por parte de Pepe Martí, del nuevo presidente. Y bueno, pues otra serie de cuestiones, como por ejemplo el Fondo de Cooperación. Todo el mundo sabe que Chimo Puig nos debe dinero a esta provincia, debe dinero a los ayuntamientos, son más de 30 millones de euros. se llega a acuerdos porque se cede por las dos partes, pero vamos, que el tema que ellos alegan es que es una comunidad infrafinanciada, eso ya lo sabemos, pero eso no tiene nada que ver con que Chimopuig reclame a Sánchez los 281 millones de euros que nos deben del IVA de diciembre del año 2017 a esta comunidad, a la Comunidad Valenciana y a la provincia de Castellón por la parte que nos corresponda, porque es un dinero nuestro que lo necesitamos. Uh-huh. Además, bueno, pues hay centros especiales de empleo sin cobrar, el edificant está con las facturas de los ayuntamientos paradas en Hacienda, hay impagos que son absolutamente intolerables y creo que es un dinero que nos vendría muy bien para muchas cuestiones que se deben a esta, bueno, a esta provincia. Tampoco se está pagando el fondo contra la despoblación, es que no se está pagando absolutamente nada, y sí que es cierto que desde la Generalitat, bueno, pues no son ratas a la hora de contratar asesores, que llevan por los 116, para eso son bastante espléndidos, sin embargo, para pagar a los ayuntamientos no, y creo que se debería hacer. Antes, bueno, pues el PSOE, cuando gobernaba el PP en la Comunidad Valenciana, reivindicaba que se pagara el dinero, salía la señora Estibaliz Pérez con las camisetas de paga ya, y ahora no vemos a nadie decir nada, pues ya lo dice el Partido Popular, que paguen, porque no se puede ahogar a los ayuntamientos.
Y cuando escuchan ustedes, bueno, en el ámbito autonómico, que dicen, es que nos han dejado 42.000 millones, claro, que he dicho así, no, uno no se imagina ni cuánto es de deuda y que eso también entorpece.
Pero es que eso de la deuda ya llevan ya mucho tiempo con esta cantinela, ¿no? Yo creo que la primera legislatura cuela. O sea, tú estás el primer año llorando por las esquinas diciendo que te lo han dejado todo fatal, las facturas en los cajones, pero es que ya llevan una legislatura entera gobernando y ya han empezado la segunda legislatura. Si se dejó deudas porque también la Comunidad Valenciana se transformó con todas las inversiones que hubo, con los 622 colegios que dejó el Partido Popular, con la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, que no sé por qué critican, porque es uno de los monumentos públicos más visitados después de la Alhambra, debe ser, está por ahí, y porque se transformó. Formó esta comunidad con infraestructuras de calidad. No estaba el dinero en fondos de reptiles como en Andalucía, estaba en infraestructuras, estaba en servicios para los valencianos. Evidentemente, cuando se invierte se deja deuda, pero ellos están ahora para gobernar, para gestionar y para pensar en el futuro.
Uh-huh. Así que este es el mensaje, y también estábamos viendo que no sabemos si en otras esferas, ¿no?, con la presencia de otros partidos podrá salir adelante o no, pero creo que también hubo acuerdo por el 8 de marzo.
Bueno,
que aquí
sí,
ya sabemos que hay algunos partidos que quizá no favorezcan, ¿no?, que se celebre en todos los municipios.
Bueno, no sé si te refieres a Vox, por ejemplo, en la Diputación no tenemos.
No está
Vox.
Por eso, sí.
Con lo cual nos libra bastante de fricadas, porque son bastante frikis, ¿no? Presentan unas iniciativas muy extrañas. También Podemos, antes cuando estaba, que tampoco está. Uh-huh. Es curioso, también era iniciativas bastante surrealistas. Yo creo que los partidos que estamos ahora en la Diputación somos capaces de ponernos de acuerdo en muchas cosas.
Por sensatez, quizás.
Por sensatez. En el 8 de marzo es ridículo, ¿no?, estar discutiendo en algo que todo el mundo sabemos, bueno, pues que las mujeres hoy en día necesitan de una mayor protección, porque la violencia de género, quieran algunos o no, existe. Uh-huh. Y yo creo que nos hemos puesto de acuerdo a nivel nacional con un pacto contra la violencia de género que tenemos que seguir acometiendo y desarrollando. Y luego también nos pusimos de acuerdo en reclamarle al gobierno central que se invierta dinero en las cercanías de esta provincia. Me tocó quitar la exposición de motivos porque no les parecía bien que criticáramos a Chimopuig y al gobierno central, y bueno, pues cedimos por ahí porque lo importante era que al final, bueno, pues se lleve a cabo, se desarrolle el plan que puso Mariano Rajoy encima de la mesa con el ministro de la Serna, más de 1.435 millones de euros para la Comunidad Valenciana, que suponían 50 trenes nuevos y que suponía, bueno, pues un servicio digno y no como el que estamos teniendo, que hemos llegado ya durante el año 2017 a más de, creo que son 7.500 incidencias entre cancelaciones, retrasos de cercanías, que bueno, que hace que la gente ya esté optando por otros medios de transporte y desista de utilizar el cercanías porque llega tarde y porque nunca se sabe qué va a pasar con el tren.
Porque sí que, bueno, ayer también se comentaba, ¿no?, el que, pues bueno, si te pagan, si tardas más de 15 minutos, pero claro, que a ti te puedan pagar el billete si llegas tarde a trabajar y te cae la bronca, o te pueden echar, ¿no?, si acumulas muchos retrasos.
Claro, pues es impredecible. Creo que el pagar el retraso es lo menos que se tiene que hacer, porque es un incumplimiento de un servicio que tú estás cogiendo porque necesitas cumplir unos horarios. Y bueno, sí, no, al final llegamos. Lo que ocurre es que, claro, también se produjo en la votación una discusión bastante extraña, que fue la señora Miralles del Partido Socialista, que se arrogaba al Partido Socialista los trenes de cercanías de Castellón a Vinaroz, y eso ya me pareció que era el colmo de la cara dura cuando fueron ellos los que votaron en contra del presupuesto de Mariano Rajoy, que se desarrolló en el año 2018, que es cuando entró Pedro Sánchez. Entró en junio, en noviembre ya estaban todos en Vinaroz, estaba toda la plana del Partido Socialista, Baroche y Mopuch, arrogándose los trenes que multiplicamos por 4 de Castellón a Vinaroz, que pasamos de 3 a 12 trenes, y estaban ellos sacando pecho de algo que no es que no hubieran hecho nada a favor, es que ya habían intentado obstaculizar. O sea, que cada uno que asuma su parte de responsabilidad y su parte de éxito, que creo que pues las infraestructuras en la última época de Mariano Rajoy en la provincia de Castellón fueron algo que demostró la apuesta por esta tierra.
Y también de trenes se hablará, al menos el presidente provincial tiene un encuentro, creo que mañana, ¿no?, por el tema del corredor mediterráneo.
Bueno, no lo sé yo si es por el corredor mediterráneo. Yo le pregunté, esa cumbre que van a tener las diputaciones de la Comunidad Valenciana y las de Cataluña, uh-huh, es un poco extraño. Porque van a crear espacios comunes, digo, pues ya hay espacios comunes creados y no se usan, pues van a crear espacios comunes nuevos, que son muy de crear espacios y plataformas y mesas y chorradas que no sirven para nada. Pues se van a ir allí a hacer la cumbre y le preguntamos, ¿no?, al presidente, dijo eso, lo del corredor mediterráneo, y dices, es curioso que ni la región de Murcia ni Andalucía estén llamados, que son afectados por el corredor mediterráneo, que solo sea pues Castellón o la provincia, bueno, pues la Comunidad Valenciana y Cataluña. Y van a hablar de otras cosas, porque ya me contarás, con presidentes que son independentistas, con Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, no creo que hablen del corredor mediterráneo. Ahora, si nos quieren hacer pasar por tontos, pues se equivocan, porque de tontos no tenemos ni un pelo. Y le vamos a pedir responsabilidades, uh-huh, y el contenido de la reunión, porque si van a poner lacitos amarillos, que se queden en Castellón a hacer las bases bien hechas y a sacar las ayudas bien hechas que los pueblos están esperando.
Uh-huh. Claro, porque ¿qué piensan ustedes que van a abordar?
Pues no lo sé, pero son mucho de postureo, muy de ahora de intentar copiar el modelo catalán en la provincia de Castellón y todo el tema que les gusta a ellos, que yo creo que eso no genera oportunidades ni futuro para nadie, y que es hacer una política muy de ahora, del tuit, de la noticia rápida, de la foto, y creo que ahora mismo en Castellón se necesita un presidente que asuma su responsabilidad y que esté aquí solucionando problemas y no en cumbres, que ya me contarás, una cumbre Cataluña, Comunidad Valenciana. El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha dicho que no va a ir y que le parece que lo del corredor mediterráneo no se sostiene, que no sabe, uh-huh, de qué van a hablar, pero que con él que no cuenten, y creo que es mucho más responsable.
Uh-huh. Pues veremos también si sale algún claro o no de
ya
este,
nos contarán.
De este encuentro.
¿Sí? El presidente se ha comprometido a contarnos.
Pero bueno, esperemos que así sea. Y dejó algo más este pleno que le gustaría comentarnos, diputada.
Bueno, pues no, únicamente un poco el resumen que yo te he hecho. Creo que se trataron temas importantes. A mí lo que más mal me supo es que se quedaran sobre la mesa unas ayudas que están esperando todos los municipios, porque dentro de nada esto es una provincia
Semana
muy
Santa,
turística,
¿no?
Viene Semana Santa, las playas están hechas un desastre, en el interior también ha habido problemas, y creo que estos son los momentos en los que nosotros los políticos tenemos que estar a la altura de las necesidades de todos los pueblos, porque se genera mucho empleo ahora en los próximos, bueno, pues en Semana Santa y después en verano, y creo que una tierra como esta, que tiene tanto potencial, se merece que estemos en estas cosas. Uh-huh. Y otras discusiones más banales, pues bueno, siempre nos toca hacerlas, pero creo que eso era fundamental, que ayer se aprobara y no se aprobó, con lo cual me quedo un poco con
ese regusto amargo.
Con ese,
¿no?,
regusto amargo, sí.
Pero bueno, esperemos por el bien de todos, ¿eh?, sea del, sí, color que sea, que al menos la provincia llegue para recibir a los turistas, que puede ser un poco, sí, banal, dice, pues la gente que se perdió sus casas o tuvo. Sí, pero es que, sí, si no hay economía, también al final es todo.
Claro.
Es un bucle. Es un bucle.
De hecho, el equipo de gobierno sabe que va a contar con nosotros para acelerar todo lo que se pueda, estas bases y este fondo de cooperación, que llegue lo antes posible.
Uh-huh. Pues esperemos que así sea. Elena Vicente Ruiz, muchísimas gracias.
Muchas
y hablamos
gracias.
Pronto, un placer.
Gracias.
Y respecte un dels temes, sé que havia parlat la diputada provincial del Partit Popular, aquestes ajudes, en aquest cas les corresponents al govern central, s'han pronunciat responsables de diferents municipis. En aquest cas, comencem per l'alcalde de Moncofa, per Wenceslau Alòs, que ha valorat aquesta xifra, els 4,1 milions d'euros anunciats per a Terres Castellonenques.
Des de l'Ajuntament de Moncofa, en certa forma, ens trobem pues, desassebuts, perquè tinguem en compte que s'ha tardat pràcticament un mes en ficar aquestes ajudes damunt la taula i que a la vegada d'haver tardat tant pues, són clarament insuficients, ja que apenes representen un terci de l'elaboració dels danys que van presentar tots els municipis de la costa de Castelló. A més, tinguem en compte que la temporada de Pasqua ja està així damunt i no estem segurs si Costes podrà pues, reaccionar en temps per a poder tindre totes les platges en condicions abans d'aquesta pues, pretemporada estival tan important per als nostres municipis.
També valoració des d'Almassora, en aquest cas a càrrec del regidor d'Hisenda, Santiago Agustí.
La valoració de les ajudes i actuacions que des de les diferents administracions van a ficar-se a la base dels ajuntaments afectats per l'últim temporal no poden ser més que benvingudes, però resulta evident que entenem esta actuació com un pas més per a retornar a on està adoptint les platges de la costa de Castelló. Des del municipi de la Masora, de qualsevol manera, seguim volent reclamar un pla integral de la nostra costa, que ens doni solucions més definitives i que, evidentment, excedeixen d'aquesta línia de crèdit. I, a més, el municipi de Almassora seguirà defensant en fermesa la singularitat de la nostra costa, tant pel que fa a l'acció natural com a l'acció artificial del port de Castelló.
I per últim, també escoltem a l'alcalde de Nules, a David García.
Mira, ayer recibimos la noticia de que el gobierno de España ya ha aprobado la disponibilidad presupuestaria con la que contará el Servicio Provincial de Costas de Castellón para reparar en aquello que sea de su competencia los daños causados en las playas de la provincia de Castellón por el temporal Gloria, una cuantía poco más de 4 millones de euros, que pese a ser la provincia en la que más van a invertir de aquí de la Comunidad Valenciana comparativamente con Valencia y Alicante, pues sí que es cierto que si consideramos que es insuficiente para todos los daños que hay que hacer y que hay que reparar, ¿no? Porque aquí pues estamos hablando de metros cúbicos, muchísimos, que el mar se ha llevado, de áridos, que ahora tienen que reponer, porque si no estamos en una situación de desprotección total frente a cualquier tipo de temporal, además de la reparación de aquellos espigones que han sido dañados por el litoral, como mínimo. Evidentemente nosotros volvemos a insistir en la importancia que tendría también pues que el gobierno agilizase en los presupuestos esa inversión de la instalación de nuevos espigones y alargar los actuales en aplicación del proyecto Estudio Cantabria primero y después las estrategias que dijeron para la regeneración del litoral de Castellón Sur, que realmente es lo único que nos puede proteger de temporales futuros que puedan venir y de la regresión continuada que seguimos teniendo en nuestro litoral, en el de Nules, concretamente causada por ese puerto de Borriana, ¿no?
Doncs fins així el repàs per a algunes d'aquestes impressions després de conèixer-se l'ajuda que ha previst el govern central per la borrasca Glòria i a terres castellonenques. Fem una xicoteta pausa, de seguida més assumptes a la 92.2.
Segunda rebaja en Canem. Prendas de las colecciones mujer y hombre al 2x1. La misma calidad y servicio de siempre, pero ahora a precios imbatibles. Ven ya y descubre también las tendencias que trae esta primavera 2020. Canem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.canem.es.
10 días dura muy poco, pero suficiente como para comprarte un Kia a un precio inigualable. Vuelven los 10 días Kia del 6 al 17 de febrero, con ofertas irrepetibles en toda la gama Kia, híbridos incluidos.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, colegios Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Restaurante Hierbabuena Villarreal te ofrece paellas a leña, almuerzos a la brasa o menú diario. Ven a disfrutar de auténtica cocina casera de calidad. Encuéntranos en Camí Travesa 16 junto a la Volkswagen. Restaurante Hierbabuena Villarreal, abierto de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Visítanos en Facebook o reserva al 642 16 47 27. Restaurante Hierbabuena, como en casa.
Ahora en Pepefón puedes acumular los gigas que no gastes en un mes para gastarlos el siguiente. Por eso yo he acumulado todo el aire necesario para contarte este anuncio sin volver a coger aire. Ahora con Pepefón 25 gigas acumulables, fibra 200 megas y llamadas ilimitadas por 48,90 euros al mes. Sin permanencia y con principios incluidos. ¡Pepefón! ¡Ay!
Tu móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Pepefón en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-5290-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-5290-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
Desde la Inmobiliaria Meseguer, volem agrair a tota la població de Villarreal tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys. Que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Inmobiliària Meseguer, calle Ermita 21 de Villarreal, teléfono 964-52-1385.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ja hauran vist vostès que aquests últims dies s'ha instal·lat una carpa, la del circ Raluí Legacy, així a la localitat tornen després de 2 anys amb nova carpa, amb nou espectacle i per tal de que ens donen alguna pinzelladeta, no molts detalls, del que han preparat tenim a una de les culpables, per així dir-ho, de la màgia d'aquest espectacle, The Magic Show. Luisa Raluí, bon dia, buenos días.
Hola, bon dia.
Doncs, castellà, valencià o català?
Bueno, lo que vulgues.
Pues va, tirem valencià-català, que si ens entenem, així emitim així, si no li importa.
Molt bé.
Doncs tornen després d'estar ja durant l'últim any girant i girant amb aquest espectacle que s'ha renovat per complet.
Sí, és un espectacle completament nou, es diu The Magic Formula, i és la nova producció que hem estat presentant estos 2 últims anys quasi bé, i ara ja és la recta final d'aquest espectacle que presentarem aquí a... Hem presentat a València aquestes festes de Nadal, uh-huh. I ara pues, a Borriana, i ara venim aquí a Villarreal 2 setmanes per a presentar-ho també.
Uh-huh. Com evoluciona, no? Si ens comenta que portin ja quasi 2 anys amb aquest espectacle, suposem que com tot, no? Que anirà creixent i que tinga una base igual a canviar, no? Una miqueta des de la seva estrena d'ara.
Bueno, pràcticament és el mateix. Nosaltres fem espectacles que duren 2 anys. Uh-huh. A vegades alguna variació per algun motiu, no sé, algun artista que té algun problema, que té que marxar per algun motiu, però en la base de l'espectacle és tot el mateix. És un show que ho fem, que ens costa molt muntar un espectacle nou,
sí.
I que ho fem per 2 anys. O sigui que no està en el seu màxim esplendor, mm-hmm. Ara mateix.
Està molt treballat, no?
Sí, està currat, està molt rodat, mm-hmm. Perquè ja portem 1 any i mig pràcticament i la veritat és que quan més ho fas, doncs més rodat està i més compacte i més bé, no?
Mm-hmm. També llegíem, no?, que és un homenatge, també el títol, al fundador del circ, no? Que més enllà de ser pallasso també tenia una vessant de matemàtica, així que per això també de Magic Formula.
Sí, és una mica una barreja de diversos factors. Sí, el meu pare, a part d'home de circ, la seva afició eren les fórmules matemàtiques, així que per mi això fórmula. I també és com dic, és una fórmula màgica, que agrada tant als adults com als petits, com als joves. La gent jove pues, ve molt i li agrada molt, si ho passa molt bé. No cal tindre nanos per vindre al circ. Vull dir que si no tens nanos, doncs pots vindre en parella, en grup d'amics, a passar tota la tarda, a passar una tarda guai, que uh-huh. de riure. I és un... O sigui, la gent mos pregunta com hem fet per a poder reunir tots aquests factors que a la gent tant li agrada, no? Pues és una fórmula màgica, com si diguéssim, per això una mica també li van posar aquest títol.
Uh-huh. En aquest cas, crec que tu t'encarregues de les grans il·lusions. Què s'engloba dins d'aquesta descripció?
Bueno, és una mica un número de màgia, de desaparició, aparicions i desaparicions de gent. I sí, pues és la meva actuació que jo faig, junt amb els meus companys, que és un espectacle, ja t'he dit, de 2 hores, que porta pues, màgia, riure, molt de risc, molt de sorpresa. O sigui, és un espectacle que la gent està 2 hores agarrada a l'asiento i rient i disfrutant i sorprenent-se. O sigui, la veritat és que s'ho passen superbé.
Uh-huh. I quanta gent formeu part d'aquest gran espectacle?
Perdona?
Quanta gent en formeu part d'aquest gran espectacle? Quanta gent en escena?
Bueno, en escena són a la vora de 25 artistes. Uh-huh. I la companyia, pues, som a la vora de 50.
Així que molta la gent que també fa falta, no?, per a que vosaltres pugueu exhibir en escena, no?, en
claro,
el Rogle.
Claro, 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 hi ha la gent que està detrás del, com si diguéssim, detrás de l'escena, que són els electricistes, els muntadors, gent de premsa, representants, gent de publicitat, hi ha tota una maquinària que no es veu però que és igual d'important que els que treballem a la pista, uh-huh. per suposat.
I Lluïsa, com descriuries què és o què no és el Cigre Lluï? Perquè algú pot pensar, doncs bé, és que jo no he vist mai un espectacle, no sé si és un tipus de show que a mi em puga agradar. Com descriuries el que feu? Doncs
pues ja estàs tardant.
Lo primer, no? Ja has fet tard.
Per començar, no, és un espectacle, ja t'he dit, que la gent, de fet, repetís. Uh-huh. Vull dir, a València la gent repetia 1 i 2 vegades i 3 vegades la mateixa persona veient el mateix espectacle tant que s'ho ha passat. És molt diferent als circs que esteu acostumats avui en dia, perquè és com un viatge en el temps, també. És tot el mobiliari és de principis de segle passat, o sigui, totes les caravanes són molt antigues, tenen més de 100 anys d'història, i són vehicles que avui en dia no es veuen arreu, i que si tu volguessis veure un circ d'aquestes característiques, doncs tindries que tirar de hemeroteca o de pel·lis antigues de circ. I, uh-huh. sin embargo, aquí tu entres en un circ que està viu i que ho forma tots aquests vehicles i caravanes antigues. O sigui, que tu entres com si diguéssim en un viatge en el temps, que has retrocedit 100 anys uh-huh. i has entrat en un circ de fa 100 anys. I, a més, però en un espectacle també estèticament d'aquestes característiques,
molt cuidat,
però a la vegada uh-huh. vanguardista en humor actual, perquè clar, l'humor ha evolucionat,
sí.
Les tècniques tant de so com de llum han evolucionat, o sigui que tu entres i sí que veus tècniques d'avui en dia també, no? O sigui que uh-huh. és una fórmula pues, molt, molt difícil d'aconseguir perquè té la barreja de les dues parts, no?
Uh-huh. Així que espectacle dins, però que també la gent o que vagi una miqueta abans o que se quede després per a gaudir també de tot allò que envolta a l'espectacle pròpiament dit.
Exacte.
Uh-huh. Així que és important que estaré un parell de setmanetes, no? Ens has dit, comenceu avui.
Comencem avui, estem 2 setmanes.
Uh-huh.
De dimecres, treballem de dimecres a diumenge i la setmana que ve també dilluns i dimarts festa i de dimecres a diumenge. O sigui que teniu temps tota la gent de Villarreal, de Castelló, dels voltants, perquè serà l'última parada ja que farem aquí a la província de Castelló. O sigui que tota la gent que sigui de per aquí, pues que aprofita perquè aquest espectacle ja no podrem veure més perquè ja ens anem uh-huh. cap al nord i ja sí. al mes de maig aquest espectacle s'acaba i ja començarem amb la nova producció.
Uh-huh. I sí que no deixem passar aquesta oportunitat. I Lluïsa, no sé si en el món del circ es diu també o no, però molta merda, no?, per així per Vila-real.
Moltes gràcies.
Doncs Lluïsa, un plaer i esperem qualsevol edat, no? Està bé per a què vagin, des de molt més nudets fins a 100 els que siguen.
Exacte, per tot el públic.
Doncs esperem que pugueu també vosaltres gaudir de la vostra estància a Vila-real i que feu gaudir a la gent que acudisca a veure-vos. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vostès. Adéu.
Tras el éxito en Murriana, el circo Ralbi Legacy llega a Vila-real para presentar su nuevo espectáculo The Magic Formula. 2 horas de un impresionante show lleno de magia y humor. Desapariciones, equilibrios, contorsiones, números únicos en todo el mundo. Es The Magic Formula, el nuevo espectáculo de Circo Ralbi Legacy que no te puedes perder. Del 19 de febrero al 1 de marzo en el Jardí de Jaume I, en la calle Cardenal Tarancón. Compra ya tus entradas en circoralbi.com. ¡Te esperamos!
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Vila-real, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Vila-real, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Asuntos a la 92.2 de la frecuencia modulada. Estem immersos a Vila-real en la festa per aquesta fundació de la localitat. 746 anys els que complís Vila-real i de 7 crec que ja van edicions del sopar medieval a càrrec de l'Associació Gastronòmica de Vila-real. Per tal de conèixer més detalls d'aquest esdeveniment ja també tradicional a la localitat, ens acompanya el president de l'associació, Ximo Abril. Molt bon dia.
Bon dia.
Un any més parlem d'aquest sopar, que esteu ahí amanint amanint i no vos podeu escapar, no? Quasi ni un minut.
Sí, no, és que això, pues, estem ja ultimant coses i n'hi ha que fer, és que són molts plats i n'hi ha que preparar-los segons la recepta de l'època i sense fugimon. Bé, fugimon un muntó perquè ja saps que entonces carregàvem moltes espècies que el nevere no li ha bien i el peix i la carn pues, se n'anava per els seus camins se n'anava ja. I entonces, pues, pa dissimular una miqueta, pues, carregàvem molt d'espècies. Pues, matos lo que hem fet és adequar una miqueta al sabor nostre, però els ingredients de l'època. Matos d'ahir no mos fugim, ni gastem tomaca, ni gastem quereguilla, ni pèsols, ni apenes sucre, perquè el sucre n'hi ha que picar-ne, perquè sí, però és l'únic que ens moranem una miqueta de la recepta original, perquè a l'època pues, gastàvem molta mel, però el sucre no tenia.
Claro.
I entonces, pues això, m'ho fugim i xa miqueta abans, però lo de més tot original, tot de la època, jo crec que quan n'hi han algunes sorpreses.
Però
això passarà molt bé.
Però sorpreses de menú o sorpreses de que vosaltres anireu vestits una miqueta de l'època? Si se pot dir o no se pot dir, perquè igual no...
No, és que això està una miqueta a l'aire perquè aconseguir estratges estem ara menjant a veure si encara els aconseguim.
Sí.
Perquè és que és una miqueta complicat. Saps què passa? Que m'ha tocat estem en estalles per lo normal, per lo menos jo.
Ximo, no estàs tan mal, home, no estàs tan mal.
No, però prefereixo que no estigui jo, estic que vegades no pots encontrar.
Sí.
No pots encontrar, són coses que se pensen i a vegades no pots encontrar. Però nosaltres estem ahí peleant per poder fer una miqueta de sorpresa.
Uh-huh.
I a part, pues, el menú, pues, més o menys, és... l'entraeta, ja sabes que la fruta estarà amb la taula, després n'hi haurà una tostaeta que mos fa quini,
sí.
unes farines que hem buscat per ahir perquè sigui el més paregut a la recepta, serà un pa tipus moruno, està molt, molt bé, nosaltres ja l'hem provat i és una cosa fora de lo normal. Després tenim una sopeta.
Sí.
Ja saps que la cullera sempre està present en el sopar medieval.
Uh-huh.
Si no hi ha cullera, la gent diu, així falta alguna cosa. Pues, una sopa en pollastre de corral i a part portarà unes castanyes que me la fa el miso, me la fa Òscar. Ja saps que la dona és de Peridal, la castanya és del seu... és gallega i tot és... castanyes de tant, pues castanyes, no patis que...
Ja està, Iván.
Entonces la gastàvem perquè la quereguilla no estava.
Sí.
Entonces gastàvem molt la castanya per poder tindre algo més contundent per menjar. Després tindrem una miqueta de peixet en una salsa de llima i d'amela. És que l'Armela la gastava molt. I mos ha impressionat perquè a vegades veus salsa i dius, ui, això ja ho veurem, i ha estat molt bé. Uh-huh. I després tenim una miqueta de carn. Una miqueta de carn, en mel i una miqueta de vinagre, en raïm. En raïm és que entonces a l'època era un raïm molt agre, un raïm de la varietat que jo crec que ha desaparegut. No sé, entonces mateix que estem un raïm normal, però el pas que fiqués una miqueta de vinagre, entonces dones la sensació d'això d'agre. En una miqueta de poma, de guarnixeta de pa, que, claro, com la carn és de cerdo, de la soseta, pues entonces la poma li dona pa que mos ajude a digerir. Sí. I després ja, de colofón, tenim un postre que avui en dia encara se fa en la part de la Ribera de València, a part de, saps que vos pares de van pare de Rafa Guarani, ma mare de Benigani, sí. Pues és un postre que se fa i el que passa és que fiquen moltes més coses. Uh-huh. És carabassa, moniato, cacau, armela, mel, sucre, canella, ous, això és una... Entonces, en l'època el cacau no estava, perquè va vindre d'Amèrica, va com el moniato. Entonces, nosaltres no fiquem això, fiquem només la carabassa, l'armela, mel, ous i una miqueta de sucre i canella, això sí. I després uh-huh. ja pa gust i que s'ha quedat en pan, pues ja saps, la llesqueta nou, que si no la fas, això ja diuen així, que no sopat.
Falta algo.
Se va a fer un any, de com de broma, sí. I ja tots els anys, si no ho fas, ja la gent te ho demana. I llavors nosaltres ja l'incluïm en el menú i així. Pues, després uh-huh. el vi, cervesa, el timonet perquè ens ajudi a digerir, un licoret que ens portarà Quimi, que fa el de taronjo, no sé uh-huh. si farà taronjo allí en guany, però ens fa un licoret que tots els anys ens sorprèn. Emissors de Coret. Bueno, ja te ho ha dit tot, si se vol dir res, te ho ha dit tot el menú.
Tot el menú? No voleu dir res. No t'he preguntat, jo crec que no m'ha donat ni de preguntar, t'has començat.
No, és que avui ja saps que m'ha tornat a contar l'Anger.
Sí.
Ho dic així, ja vos he dit, m'hi ha dit que no i que sí i tal.
I ja està, que sí.
I jo dic, si algú vol apuntar-se, que n'hi ha una placeta per ell lliure, perquè siga, perquè ja saps que... matos al local, però tampoc volem massa places perquè matos, saps que és una coseta familiar
sí.
Però no diguem que no a la gent que ve, això que diguin tranquil, que la que vulgui que vingui, que vinga, que s'apunte, disfrutarà del sopar, disfrutarà la companyia. Jo crec que és un dia, a més, un sopar pronter, a les 9, a les 11 i mitja ja han acabat, ja se'n poden anar. Uh-huh. Si algú treballa en divendres, ja saps que el dijous és un dia molt clave, però és el dia que nosaltres podem treballar, perquè, a més, tot el fin de setmana treballem.
Sí.
I llavors és el dia que nosaltres podem fer les coses. Sí.
Uh-huh. Així que...
Jo crec que ja t'ho he dit tot.
Sí, un menú de boda serà al dimoni, no? Bueno, això com sempre.
Sí, al dimoni, si volen anar a una plaça, que es toquen a ells, o que me toquen a mi, així al Birbar, sense ningú problema, i estem ahí pel que faci falta. I aquí hi ha una cosa,
sí.
Que ho ha dit, que la carn i el postre faig jo.
Això sí, no? Si no diran, este fica la cara i ja està, i molt de morro.
No. En guany ho hem dividit i una miqueta perquè cada un faig la seva cosa.
Uh-huh. Heu repetit, molt ràpid, heu repetit d'algun any menú complet o sempre innoveu?
No, sempre hi ha cosetes noves, sempre coses noves. L'únic que se repetís és la fruta de davant.
Ja està.
I la sopa és sopa, però sempre cada any se canvia d'una manera a l'altra. Uh-huh. Si tu saps que tots els anys han hagut... L'any passat vam ficar una miqueta de el miso, pues, uh-huh. una miqueta de castanya, vam ficar una miqueta de guanyes de castanya i pollastre, de casero, uh-huh. Pollastre de corral, perquè guanya és una de castanya de veritat. Uh-huh. L'any passat va ficar ell, perquè claro, la sopa fa dos anys que la fa ell, i molt poc que dice, pues nada, tira-li.
Bueno, ja està.
Sí, no, però mato les receptes són d'ahí, les receptes són de l'època, lo que passa és que, claro, en l'època també hi ha que pensar que en cada zona gastaven els seus productes.
Clar.
Així gastàvem més peix perquè estàvem a vora mar, i més entonces a sota de garroferes, oliveres, era on nos diferent al d'ara. També hi havia molls, l'anguila la pescaven, però claro, ficar una anguila per sopar portar un litre una miqueta de
repelús.
Però sí, el peix ja és molt. Encara que diuen, no, això no ho coneixia, sí que ho coneixia, sí. Perquè així anaven a vora mar i a pescar, tiraven les reig o tiraven les llances, anaven llançant i anaven traient peixos. Entonces, no com ara, que tots n'hi ha molt més que ara.
Doncs bé, amb aquesta essència no, de recuperar i aprofitar sí. El que tenim a prop, tornar a que és Sopar Medieval, doncs, Ximo, moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre la nostra cridada. Que vagi molt bé i que pugueu gaudir també vosaltres més enllà de la feina que vos toca fer.
Moltes gràcies, bona tos.
Ale, bon dia, Ximo.
Ala, adeu. Gràcies.
En Juanjo Jove te proponemos que disfrutes de las rebajas. Ven y aprovecha los descuentos de hasta el 50%. Es el momento de renovar tu armario y estar a la moda con el mejor estilo de Juanjo Jove. Visita nuestras rebajas en la calle Mayor San Jaime 4 de Villarreal.
¡Agricultor! Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra 964-32-2041.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Bienvenidos a la era del nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con un diseño revolucionario y la última tecnología para que conducir sea una experiencia increíble. Pero a ver, espera, para.
Es que no sé qué hago grabando este anuncio, si ya puedes ir a tu concesionario, probar el nuevo Nissan Juke y comprobarlo por ti mismo.
Nissan. Innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223. Castellón.
Y en Villarreal, carretera de Honda.
Bueno, i ara tenim en nosaltres Adrià Casabó Martí. Bon dia.
Molt bon dia.
Regidor de l'Ajuntament de Villarreal per al Partit Popular i portaveu adjunt.
Correcte.
Adrià, voleu portar... Estàvem, antes d'obrir els micros, estàvem parlant de que voleu presentar una moció per al Port Simple de l'Ajuntament de Villarreal. Dius, mos expliques...
Sí, clar que sí. Mira, anem a presentar una moció al ple ordinari d'este mes de febrer, que tindrem la setmana que ve, per a demanar al govern central, i en concret al Ministeri de Transport, una millora del servei de Rodalia. I t'explique per què. En els últims anys, els usuaris d'aquest servei, també molta gent de Villarreal que l'utilitza, per exemple, per anar a Castelló, per anar a València, tant estudiants com gent que treballa a altres municipis, han vist com s'ha empitjorat notablement aquest servei. Parlem de que l'any 2015 estàvem parlant d'unes 543 cancel·lacions a l'any, i en aquest últim any, el 2019, que és l'últim any que tenim dades, estem parlant de més de 7.500 cancel·lacions o retards en el servei de Rodalies. La impuntualitat ha passat a ser de l'11% en aquest servei, per tant pensem que és necessari que hi hagi ja una millora en aquest sentit. Sí que explicar, perquè hi haurà gent que dirà, bé, però fins l'any 2018 va governar el Partit Popular també a nivell nacional, i explicarem un poc també què és el que va fer el nostre partit quan va tindre responsabilitats de govern. I l'any 2017 era en aquell moment ministre de Foment, el senyor Íñigo de la Serna,
sí.
I va presentar un pla de millora de la qualitat del servei de Rodalies que contemplava actuacions des d'aquest any 2017 fins l'any 2025 amb més de 1.400 milions d'euros d'inversió directa en la Comunitat Valenciana. Què passa en aquest pla? Quan en juny de 2018 arriba el govern socialista a Madrid, es paren la majoria d'inversions d'aquest pla de millora del servei de Rodalia i ens trobem en la situació actual amb nombroses cancel·lacions, nombrosos retards. Per tant, demanem una actuació urgent al govern d'Espanya per a solventar aquesta problemàtica.
Lo que passa és que el que li diran a vostè és com que el govern és molt jove, com que fa 40 dies pràcticament que s'ha posat en marxa, no sé si arriba aproximadament, tots aquests plans... que tenien per a posar les coses en marxa encara no han tingut temps de fer-lo.
Sí, parlem, és cert que el nou govern ha començat fa relativament poc, però este govern, o este president, Sánchez, ve ja de l'any anterior, no? Des de l'any 2018. I hem vist com no hi ha cap intenció de millorar aquesta situació. I és curiós també com el govern, per exemple, autonòmic no ha canviat, segueix sent el mateix. Tenim a Ximo Puig de president la legislatura anterior i la tenim esta, però sí que ha canviat molt les reivindicacions del president Ximo Puig cap al govern d'Espanya. Quan governava el Partit Popular podem trobar declaracions de Ximo Puig parlant del caos en Rodalies, quan parlàvem de 543 cancel·lacions que eren importants, però ara que hi ha més de 7.500 no sentim a Ximo Puig reivindicar res al govern central. I és algo que desgraciadament no ens sorprèn perquè ens ha passat també en la finançació autonòmica, que el Partit Socialista en la Comunitat Valenciana ha fet molta reivindicació de la finançació autonòmica fins que ha governat el seu partit a Madrid, i en el moment en què arriben els seus a tindre responsabilitats de govern i a poder solucionar les coses, es torna mig o pareix que el problema desapareix, i el problema està ahí i, com te diuen les dades, segueix augmentant, no?
Sí, el problema ha augmentat unes 14 voltes més.
Correcte.
Del 2015. L'únic que ells seguiran argumentant, el que no, encara no poden posar en marxa els plans que ells tenien previst. El que vostè d'alguna manera reivindica és que no veu aquesta insistència per part de la Generalitat Valenciana a l'hora de reclamar el que ens pertenyeix, no?
Correcte, això és un fet evident, com te diria, ho hem vist en el finançament, i ho veiem ara també en aquest problema de Rodalies, però és que ja no és que no vulguin posar-ho, sinó el pla està, el pla existís, es va presentar el 2017, contemplava actuacions fins al 2025, el que hi ha que fer és complir amb aquest pla que va deixar el Partit Popular preparat i anar fent aquestes actuacions que contemplava el pla amb la idea de millorar un servei de rodalia que al final el que fa és vertebrar el territori i donar possibilitat a la gent que amb un transport públic es desplaça a diferents llocs de la nostra província o de la nostra comunitat.
Què li pareix aquestes últimes actuacions, manifestacions, reivindicacions dels agricultors?
Estic totalment d'acord amb ells, no? Si a Vila-real ho coneixem de primera mà, vam poder estar també l'altre dia acompanyant a un grup d'agricultors que han creat una nova associació de llauradors independents a Vila-real, perquè veuen que les seues reivindicacions moltes voltes a la política no arriben de la manera que ells consideren, tampoc en moltes ocasions es senten representats pels sindicats o per les agrupacions de llauradors, que moltes, pues, a voltes tenen altres interessos més allà de defendre directament als llauradors, i evidentment és un tema que s'ha d'afrontar, que des de nivell local és cert que tenim poques competències, però sí que tenim la possibilitat de donar veu a aquest col·lectiu i que des de cada municipi aquestes reivindicacions arriben, pues, bé a la conselleria, que també està tenint actuacions que no estan ajudant en aquest sentit als llauradors, i sobretot al govern central, que sí que és el que pot també articular unes polítiques i que ajuden realment a aquest col·lectiu que és important a la nostra ciutat.
Sí, però s'acaba de signar un acord de lliure mercat entre Vietnam i la Unió Europea, que això fa que també l'arròs tinga el mateix perill que o estiga patint el mateix que ha patit la taronja.
Correcte, és cert que ahir hem de reivindicar també a la Unió Europea, i això és algo que el govern d'Espanya ha de fer per a defensar aquests productes que són nostres i dels que viuen, sabem, a Vila-real, moltíssimes famílies que, a pesar de totes les dificultats que han patit els últims anys en el sector agrícola, segueixen apostant per no deixar perdre aquests camps i tirar-los endavant, no? Amb moltíssimes dificultats. Per tant, és cert que són decisions que no es prenen a un nivell baix, sinó que estem parlant, pues, a nivell nacional o a nivell europeu, però sí que és cert que la gent que defensem als veïns de Vila-real i també, evidentment, als llauradors, hem de reivindicar a aquestes administracions superiors que articulen polítiques que beneficien, no?, als nostres llauradors.
Sí, en este cas, mire, en este cas, així com en la nació és difícil que el Partit Popular i el Partit Socialista, que després parlarem de la reunió que va mantindre ahir Pedro Sánchez i Pablo Casado, la Unió Europea, el Partit Socialista i el Partit Popular van votar a favor d'aquest acord en Vietnam. Clar, jo entenc que vostè és el Partit Popular i que vostè respectarà el que ha fet el seu líder, la decisió del seu partit, però vostè creu que a l'hora de signar aquest acord no deurien de subsanar un poc aquest error que van tindre en la taronja i que van deixar ens van deixar un poc a mercè de lo que passara en els mercats després?
Sí, mira, és cert que quan es signen aquest tipus d'acords o de tractats, clar, nosaltres ens preocupem en aquest cas per la taronja o per l'arròs que comentaves, però és cert que hi ha molts més productes que en altres regions del nostre país o que en altres països d'Europa tenen una altra problemàtica, no? I que volen també defensar el que en aquest sentit els beneficia d'ells, no? Però sí que és cert que jo crec que en aquest cas pues, els diputats europeus valencians pues, tenen també la responsabilitat de defensar el que és bo per a la nostra comunitat, no?
Vostè pensa que tota aquesta gent... Mire, quan un arriba i és diputat europeu, com que, imagina't, si quan un és regidor d'una població i sap els problemes que té una població, se'n va a la Generalitat i es comença a deixar un poc aparcat els problemes del seu poble. Vostè pensa que quan més s'allunen del puesto, més obliden els problemes que n'hi ha al puesto?
A veure, és cert que els polítics que més prou estem dels ciutadans som els regidors d'un ajuntament, no?
Clar.
Perquè som els que al final vivim en el dia a dia.
Si veuen la problemàtica.
I hem de resoldre problemes molt propers a ells, no? I sí que és cert, jo no crec que tampoc és que quan estiguin en un altre estament s'obliden del que passa en el municipi, però és cert que, per exemple, pues un que vaig a nivell autonòmic ja no només ha de defensar el seu municipi, sinó ha de defensar més problemes que puguen haver en tot el territori de la comunitat, i és cert pues, que a voltes poden haver diferències en el que necessita una comarca o puga necessitar una altra, no? Però sí que crec que és important que reivindiquem que és possible arribar a acords i que moltes voltes, encara que parega que no, per tot el que ens arriba, sobretot pels mitjans de comunicació a nivell nacional, s'arriben a acords, no? I jo crec que així a l'Ajuntament de Vilarran el poc que portem de legislatura hem vist, i en això crec que estem contents, tant el Partit Popular com entenc que altres partits, que en temes que han sigut importants per als veïns hem sigut capaços d'arribar a un acord, no? Per exemple, una de les principals inversions que va al pressupost d'aquest any és una proposta que va fer el Partit Popular a l'inici de la legislatura, que era millorar el servei de préstec de bicicletes, el Bicibilat, sí. I serà una de les principals inversions al pressupost. Vam veure com el passat plenari una altra proposta en positiu que portava el Partit Popular pues, permetrà que en les pròximes convocatòries d'exàmens universitaris els estudiants de Vila-real disposen d'un horari ampliat de la biblioteca de Pius XII. Per tant, jo crec que hi ha molts temes en els que som capaços de posar-nos d'acord, d'aconseguir que altres partits donen suport a propostes que portem, i crec que aquesta és la línia en la que hem de treballar, sobretot els que ens dediquem a la política per ajudar els nostres veïns i veïnes, en aquest cas és de Vila-real.
I ahir, quan es reunien Pablo Casado i Pedro Sánchez, pues bueno, Pedro Sánchez en les declaracions va dir poc menys que Pablo Casado no està per la labor.
M'és curiós que aquesta reunió que, com tu comentaves, s'ha produït aquest dilluns, arribarà després d'unes declaracions el cap de setmana, concretament el dissabte, en les que Pedro Sánchez dia una sèrie de coses sobre el Partit Popular i sobre Pablo Casado que convidaven poc al diàleg i al consens, no? Tu quan vas a reunir-te amb una persona, si el que fas abans de reunir-te és atacar-la, ja es veu un poc quina és la teua predisposició a arribar a acords, no? I és cert que el nostre president Pablo Casado va presentar una sèrie d'acords a Pedro Sánchez, es va inclús oferir a donar-li suport de govern, només li demanava una condició, que trencara l'acord amb els independentistes i que poguera recolzar-se en el Partit Popular en el que queda de legislatura, i inclús un altre si s'arriba a una sèrie d'acords de matèria econòmica. Per tant, sí que va haver una voluntat del Partit Popular d'arribar a acords i a pactes d'estat amb el senyor Sánchez, però evidentment el senyor Sánchez anava a aquesta reunió amb les coses molt clares i sense tindre cap interès de pactar res amb el Partit Popular.
Vostè no pensa que ens hem encallat molt en Espanya? Recordem que en Europa el Partit Socialista i el Partit Popular treballen colze en colze. Ho hem de recordar i els oients tenen que ser conscients de que allí el rifirrafe que veiem així contínuament no existís. Li dia jo això perquè pareix que en Espanya n'hi ha un problema, i el problema és el problema català. I a partir d'ahí és com que una casca mos arriba a tota Espanya una quantitat de problemes que, d'alguna manera, el govern no avança perquè no se solventen els problemes que n'hi ha a una comunitat. No sé.
A veure, jo crec, i és ara el que tu dius, no? Que hi ha països a Europa on en aquest cas, en noms diferents, però el Partit Popular i el Partit Socialista han pogut arribar a acords. I jo crec que el Partit Popular, en el Partit Socialista que coneixíem fins a l'arribada de Pedro Sánchez, haguera pogut arribar a acord. Però és cert que en aquest moment Pedro Sánchez ha cedit una sèrie de coses en les que el Partit Popular evidentment no pot recolzar aquestes decisions que ha fet Pedro Sánchez, no? Quan Pedro Sánchez va visitar el president inhabilitat Torra en Catalunya com si fora president d'un altre estat, amb tota una sèrie de boato que es fa allí, una exposició pública d'una cosa que no és... Estan parlant un president del nostre govern d'Espanya amb un president autonòmic. Passarà el mateix quan vinga a visitar a Ximo Puig? Segurament no. Nosaltres, jo crec que el que no podem és cedir a aquestes coses que està fent Pedro Sánchez. És a dir, que en el Partit Socialista que coneixíem fins a Pedro Sánchez haguem pogut arribar a acords i s'ha arribat en molts moments a pactes importants a nivell nacional. Però quan vem a un president que el que li preocupa és seguir en el govern, siga com siga, encara que això signifique pues posar en una situació molt complicada al nostre país, evidentment ahir el Partit Popular, com a principal partit de l'oposició, ha de mostrar una oposició ferma al que està passant i a les decisions que està prenent el govern socialista.
El Pedro Sánchez ha volgut ser líder sí o sí a costa de el que fora?
Jo crec que això és prou evident, no? I només hi ha que veure com ha arribat al poder, quines coses dia abans de ser president i quines coses ha començat a fer només ha sigut president i ha estat ja assentat fermament en la Moncloa, no? No anava a pactar en els independentistes i és el primer que ha fet. Hem vist una sèrie de coses, hem vist també les mentides del ministre de Transport, que parlàvem abans pel tema de Rodalies, en tota la situació està en Venezuela i com ha anat dient una mentida darrere d'una altra i no passa absolutament res. Per tant, un govern que es basa en esta forma d'actuar és difícil en el que se puga arribar a acord, no?
Uh-huh. Parlem del municipi. Uh-huh. L'última vegada que va estar el líder del Partit Popular de Vila-real ací, Héctor Folgado, uh-huh, ens va dir que no es tornarà a presentar. Vostè respecta la decisió d'Héctor, no?
Per suposat, no? Jo crec que des del Partit Popular tenim molt que agrair a Héctor Folgado la tasca que ha fet aquest any en l'oposició, que ha sigut complicat, pues, evidentment a nivell electoral hem patit unes situacions que no han sigut les que desitjàvem, no? El Partit Popular és un partit que aspira a governar, però crec que és d'agrair, no? El treball que s'ha fet des de l'oposició, com te dic, i te he parlat abans de diferents propostes que s'han portat endavant en benefici de Vila-real, i per tant és d'agrair este treball, per suposar que respecte la seva decisió. I ho va comentar després de les últimes eleccions municipals, que no tenia intenció d'optar a la reelecció ni a tornar a presentar-se a l'alcaldia, i per suposat que és de respectar una decisió que al final també és personal després d'un d'un temps en el que ha estat al front del Partit Popular.
Un líder que decidís retirar-se seria la tercera volta que es presentaria, no?
Sí, si haguera presentat una altra volta més seria la tercera, sí.
I hem de recordar que en este moment l'alcalde de Vila-real, que ha tret majoria absoluta la segona vegada, ell se va presentar fins a tres voltes. En la tercera volta és quan va arribar a la coalició i quan després ha aconseguit dos majories absolutes.
Sí, mira, i t'agraïs que facis tu esta reflexió, perquè a voltes quan la fa un que està en el Partit Popular, en aquest cas, pareix que... Però és cert, no? Jo crec que la vara de medir-nos igual en tots, no? I hi ha voltes que nosaltres diuen que no, hi ha gent en el vostre partit, en aquest moment l'Ajuntament de Vila-real ni algun regidor que quan jo vaig néixer fa 33 anys ja era regidor.
Sí.
Val? O gent que porta molt de temps i em pareix bé, no? Si el seu partit decidís que han de continuar, però és cert que el Partit Popular sempre se'ns exigís una miqueta més que a la resta de partits, no? Però al final jo entenc
sí,
que
en este cas, quizá d'alguna manera no van a plegar els dos de la mateixa forma a la política, però sí que, me referís a José Benlloc i a Héctor Folgado, però sí que me referís a que Héctor Folgado ha sigut un líder que se retira, però claro, ara el Partit Popular de Vila-real tindrà que decidir qui serà el pròxim líder. Serà vostè?
Mira, és un procés que iniciarem evidentment l'any que ve. Al nostre partit tenim la sort que triem...
Vostè voldria ser el candidat?
Mira, pues és una cosa que en este moment no ni he pensat perquè, com te dia...
Però jo l'ho faig pensar.
Sí.
Adrián, vostè voldria liderar el Partit Popular de Vila-real?
Mira, a veure, quan arriba el moment, que t'explica i te contesta la pregunta, quan arriba el moment que és el pròxim any, el 2021, és l'any en el que el nostre partit té previst realitzar els congressos tant a nivell nacional, a nivell autonòmic, provincial,
ho sé,
local, pues quan arriba aquest moment jo crec que serà el moment de pensar moltes coses i crec que és bo que també deixem un temps i que ens dediquem ara al que ens demanen els veïns, no? I nosaltres vam ser elegits per a representar els veïns de Vila-real i crec que ara ni sa tasca és la que hem d'estar. Quan arribi el moment de parlar internament, de parlar del partit, de reflexionar sobre això, ho farem. Mira, jo en el seu moment vaig donar el pas que vaig donar d'incorporar-me, en aquest cas com a número 2 a la candidatura del Partit Popular, amb aquesta il·lusió, la de treballar per Vila-real. Si ha arribat el moment, pues la gent del partit considera que pot ser una opció, que jo lideri aquest projecte, veig que tingui el suport del partit i jo personalment em trobo en la il·lusió i en la força necessària per a fer-ho, pues seria una opció. Però com ja t'he dit, queda temps per davant, tenim tot aquest any 2020 per a internament anar treballant en aquest sentit, i quan arribi el moment seran els afiliats del nostre partit i no ningú més els que trien qui ha de liderar aquest projecte renovat del Partit Popular. Tenim la sort, com te dia, que el nostre partit tria de forma directa els seus representants a nivell local, provincial, autonòmic i nacional. Això no ho poden dir tots els partits. I per tant, quan arribi aquest moment, veurem en quina situació ens trobem i sobretot què és el millor per al Partit Popular, però també, i en el meu cas seria aixina, el que és millor per a la ciutat de Vila-real i quin és el millor projecte que podem oferir per als veïns i veïnes del nostre poble.
Sí, però jo li torno a dir lo mateix. Una persona sap si té ganes de liderar un projecte o no. Jo no li pregunto. La meva pregunta no és si van a elegir-lo o no. La meva pregunta és, a vostè li agradaria liderar el Partit Popular de Vila-real?
Com te dia, si els afiliats, si els companys no, del Partit Popular...
Adrián, mire, jo vora, li dic una experiència personal. L'altre dia van vindre a oferir-me fer el pregó de Setmana Santa. Mire, jo li dic lo que...
I donen l'enhorabona per...
Jo vaig a dir, vaig a ser-li sincera, no? I clar, jo pues sempre he sigut un poc reàcia, però quan un sap que vol fer algo per qüestió de fe, per qüestió de... per diferents qüestions, ho sap des del primer moment. I en aquest moment sent com una miqueta, com una sensació estranya des del seu cor que li està dient que sí que ho ha de fer. Mire, vostè no m'està dient que sí, però jo... els oients no mos veuen, no. Els oients mos senten. Però jo estic veient que vostè té ganes de liderar el Partit Popular de Vila-real.
Com te dia, jo puc tindre il·lusió, puc tindre ganes, però és cert que ho necessita també que la gent de l'equip, que els companys...
Però si jo trobo el suport de la gent per a que vostè lidere...
Pues probablement podria donar-hi ese pas, sí. Si veig que hi ha un suport, que la gent pensa que puc ser una persona que lidere aquest projecte i que anem a aconseguir que això al final vagi en benefici de la gent de Vila-real, pues podria donar-hi ese pas. Però, com te dic, no hem començat aquest procés.
I després de tot això, pensant que tenim una ciutat de 50.000 habitants, 50.000 i pico habitants, que és una ciutat important, que és la més important en aquest moment de la plana, i és així, perquè som referent de moltíssimes coses. Si vostè demà fora alcalde, què és lo primer que abordaria?
Mira, jo crec que hi ha molts temes, no?, que abordar, però el primer crec que és tornar a escoltar els veïns, però de manera real. I anar treballant per convertir Vila-real en un referent.
Vostè pensa que un alcalde, quan porta molts anys sent alcalde, els veïns ja no li diuen la realitat, sinó que li diuen el que vol sentir?
Jo crec que els veïns, en general, diuen sempre el que pensen. Una altra cosa és com les escoltem o com les escolta el polític.
Vostè pensa que sí que els veïns,
mira,
diuen
la veritat? Mira, jo quan venia aquest matí a Ràdio Vila-real, que com parlàvem abans, és la primera vegada que vinc com a regidor.
Sí.
Havia estat en altres ocasions, per altres motius, però com a regidor és la primera vegada. Pensava que l'alcalde de Vila-real, fins a les eleccions municipals, tenia un programa en aquesta casa, que era l'alcalde t'escolta.
Sí.
Què ha passat? Que una volta tenim la majoria absoluta, ja no necessitem escoltar els veïns? O pensava també...
Mire, li dic, perquè ha passat ara, és a dir, li puc contestar aquesta pregunta. Mire, estava previst que per al mes de març tornés a començar. El que ha ocorrit és que l'alcalde, que pròximament José Belloc ho anunciarà, ara té un càrrec de poblacions, de pobles europeus, que d'alguna manera, hasta que no reubique el temps, ho hem parat. O sigui, és cert, Adrián, el que vostè m'està dient, i jo era una de les coses que li havia dit, perquè lògicament quan mire, nosaltres mos criden per telèfon i mos diuen que quan van a arreglar una cera, perquè vostè sap que així en aquesta població la gent pensa que la ràdio forma part de l'Ajuntament. Ho sap, no?
Sí, sí, sí.
Pues mire, a nosaltres es arriben preguntes, no se pot imaginar la quantitat de preguntes que es arriben, i nosaltres volem preguntar-li a la persona responsable, li pareix, no?
Normal.
I me pareix molt bé que diga, antes de les eleccions se fa fer-se el programa i després no, pues mire, sí, a més, quan acabem l'entrevista, si volen ser el projecte, perquè ho teníem
ahir. A veure, i que és molt lícit, i que cada un decidís pues, quines entrevistes fa o quina relació té amb els veïns a través dels mitjans de comunicació, no? Però crec que és important ser la mateixa persona, no? Quan abans de que arribes a un càrrec, mentre el fas i després, no?
També tinc que dir-li, en relació a les preguntes, mire, per el que vostè està dient, jo antes li dia, vostè pensa que els veïns pregunten el mateix? Mire, jo puc estar en una taula on n'hi hagi molta crítica, i clar, un dia tots portem un telèfon que podem gravar. Quan estava previst que tornem a començar el programa, que segurament no tornem a començar, jo, algú me diu, oh, és que això me... Pregunte-li. I n'hi ha gent que de veritat... Sí. Li costa fer la pregunta.
No, i és cert que és una cosa que jo crec que ens passa en qualsevol àmbit, no? Que sí. Parlem molt d'algunes coses i quan està potser la persona interessada davant, costa. Això és algo que ja no només en política, sinó en la societat en general. Però sí que és cert que jo crec que la predisposició que té una persona a escoltar o a sentir, a voltes hem de sentir coses que no ens agraden.
Que no ens agraden.
I hem de però, saber encaixar-les, no? I crec que és important que quan tenim un càrrec de responsabilitat, pues hem
sentim aquestes coses que no ens agraden.
Tot el món va... No a tot el món va agradar-li les decisions que prenguem, però al final hi ha que donar la cara en tot moment, no només quan ens interessa com a polítics perquè ve un procés electoral o el que siga, sinó en qualsevol moment, no? Perquè al final hem estat triats per a resoldre els seus problemes.
Jo estic amb vostè, hem de sentir també el que no els agrada, les crítiques, perquè pensi que les crítiques ens fan créixer. Mire, jo també tinc molta curiositat per qui liderarà el Partit Popular, i jo li asseguro a vostè que jo vaig a preguntar al meu alrededor. De la gent que tenim de regidors en el Partit Popular, qui els agradaria que lideraren el projecte? Eh? Perquè, veurà, quanta gent ha votat en les últimes eleccions municipals al Partit Popular?
Pues uns 5.000 i pico veïns, sí.
Això és una quantitat important de la població.
Correcte.
I aquests veïns voldran elegir un líder. Quanta gent ha deixat de votar perquè a lo millor el líder que n'hi havia en aquest moment no els agradava? No ho sabem.
Són moltes les reflexions i la idea que tu dius també d'escoltar la gent, no? Per això no te dia clarament una resposta i te parlava de la importància d'escoltar també, en aquest cas, el que vol la gent del Partit Popular, no? Perquè pot tindre molta il·lusió, moltes ganes, però no tindre el suport de la gent i que la gent no pense que és una bona opció per liderar aquest projecte. Per tant, per això... Parlava, insistir que la importància d'escoltar, de veure les opcions que hi ha, de veure aquest projecte com es pot encarar.
En cas de que, imagines, una persona té ganes de liderar un projecte perquè considera que és el seu i que li agrada i que és un bé, perquè al final ser polític en un poble és per devoció, eh?
Jo sempre dic que...
És com presentar el pregó, és per devoció.
Jo sempre dic que és probablement a aquest nivell de... les més difícils perquè tu vas a un nivell autonòmic, a un nivell nacional i tu ixes de les Corts, ixes del Parlament i hi ha poca gent que te parla per el carrer per a dir-te res. Però si a nivell municipal, evidentment, són els nostres veïns, ens coneixen a molts de molts àmbits i és lògic que t'aparen, que te diguin, que te demanen i per tant és important estar en ixe dia a dia i ser eficaç també en les respostes que es puga donar a la gent, sobretot quan tens responsabilitats de govern.
Imagines que vostè es presenta i no és el líder. Vostè continuaria recolzant el projecte del líder que isquera?
Mira, jo això és una cosa que tinc clara sempre, no? Jo he estat en el Partit Popular de fa molt de temps, jo fa més de 10 anys que sóc afiliat, ha hagut eleccions en les que s'han fet llistes o s'han fet equips i jo no he estat en les primeres posicions i jo he seguit recolzant aquest projecte. Pues ara estic, evidentment, en un paper més destacat com a portaveu adjunt en l'Ajuntament i tinc una visibilitat i una responsabilitat important i ho faig en la mateixa il·lusió i en les mateixes ganes que quan ho feia des d'una altra posició, no? I si arriba el moment d'assumir una altra responsabilitat, serà el mateix. I quan deixe de tindre aquesta responsabilitat, deixe de ser regidor, pues estaré per a recolzar el Partit Popular en allò que necessite, no? Jo em costa un poc entendre esta gent que en el moment en què deixa de tindre una responsabilitat i a res de lo que fa aquest partit és bo, ja busquen altres opcions. Crec que al final, jo això ho tinc molt clar, no? Jo tinc la meva professió, sé que dedicar-me a això suposa renunciar a una sèrie de coses a nivell personal, a nivell professional, que ho ha de tindre clar és que assumís, però també ha de tindre clar que quan acaba l'etapa de responsabilitat pública, pues ho pot seguir militant, acompanyant aquest projecte, en aquest cas el del Partit Popular, però no hi ha cap problema i deixes aquesta responsabilitat que has tingut durant X temps i tornes a la teua vida, a la teua vida i seguint en el mateix projecte, no? Però hi ha que saber també que això és temporal, no? Qui entra en política pensant i hi ha gent que veiem que li passa, no? Que està molts anys, però bé, és una decisió personal. Qui entra pensant que això espera tota la vida i que sempre va estar ahí, crec que és un error greu, no? Hem de tindre clar que això és temporal, que estarem un temps fent este servei públic, que és com jo entenc la política, com a un servei cap als meus veïns, i en el moment en què deixem d'estar, pues, tornarem al nostre dia a dia amb la mateixa il·lusió que hem estat dedicant aquest temps als veïns i veïnes de Vila-real, que per a mi és algo molt bonic i crec que és una experiència que tota la gent que poguera hauria de viure.
Adrià Casabó, ja mos contarà com així d'esta proposta que portarà vostè a pleno.
Jo confio, com comentava abans, que com és un tema que sé que és important per a tots, que és important per a molts veïns i veïnes de Vila-real, siguem capaços d'aconseguir el recolzament dels altres partits polítics i que des de Vila-real es llança un missatge clar i d'unanimitat de que volem una millora del servei de Rodalia, com hem sigut capaços de fer en altres temes que han sigut importants per a la nostra ciutat.
Pues dit queda. Moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
En Juanjo Jove te proponemos que disfrutes de las rebajas. Ven y aprovecha los descuentos de hasta el 50%. Es el momento de renovar tu armario y estar a la moda con el mejor estilo de Juanjo Jove. Visita nuestras rebajas en la calle Mayor San Jaime 4 de Villarreal.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¡Agricultor! Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra 964-32-2041. T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida la cooperativa al 964 520 850 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa Avinguda Castelló 75 de Vila-real. Ven a la Taberna de Alba y disfruta de las cenas y digestivos que te ofrecen y ahora con un nuevo centro de ocio, Núcleo Pub. No esperes a que te lo cuenten. La Taberna de Alba, un lugar hecho para ti en calle Covasanta 43 de Villarreal, de lunes a sábado de 6 de la tarde a cierre. Y la mejor diversión en Núcleo Pub, calle Aragón 3, frente Pizzería Bon Gust, los viernes y sábados de 10 a cierre y los domingos de 7 a cierre.
Bienvenidos a la era del nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con un diseño revolucionario y la última tecnología para que conducir sea una experiencia increíble. Pero a ver, espera, para.
Es que no sé qué hago grabando este anuncio, si ya puedes ir a tu concesionario, probar el nuevo Nissan Juke y comprobarlo por ti mismo.
Nissan. Innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223. Castellón.
Y en Villarreal, carretera de Onda.
En Odontología Sé Tu Vivanta quieren que empieces el año con tu mejor sonrisa. Ven hasta el 29 de febrero y aprovéchate de una revisión completa, limpieza bucodental y blanqueamiento dental gratis. Sí, sí, gratis. Sonríe con Sé Tu Vivanta. Teléfono 964 50 67 45, Avenida Pío XII 30 de Villarreal.
Corts Valencianes, Belén Batxero-Traver, que és portaveu de Compromís en la Comissió d'Obres Públiques i Transports. Bon dia, Belén.
Bon dia, com esteu?
Pues estem en ganes de que vostè ens diga què està passant en aquestes rodalies, en aquests 21 trens que suprimi Renfe, en aquests retrasos perquè no arriba a temps, ens lleven serveis...
Bé, pues ahí sí que tenim molt a dir, perquè la veritat és que des del nostre grup parlamentari, des de Compromís, ha sigut una reivindicació històrica sempre el transport públic i més en els temps en els que estem de l'emergència climàtica, que cal utilitzar menys el transport privat i els vehicles que contaminen i apostar per el transport que menys contamina, que en este cas, a més, és el tren. En el cas del ferrocarril és el millor transport respecte a la contaminació, no? També. I ahir, doncs, tenim molt a dir, sobretot perquè ara sembla que tot el món s'apunta el tanto i al final hem de saber que la situació en la que estem actualment no és casual. És fruit d'haver apostat per allò que no se deuria haver apostat dins del ferrocarril, no? I al final totes les inversions han anat concentrades a l'alta velocitat. Tenim un AVE que funciona molt bé, que aplega a molts llocs, en uns preus que jo crec que no se pot permetre tot el món, però bueno, l'AVE funciona, i l'invertir tant en això, com els diners estan comptats, ha fet que s'invertisca molt, molt, molt poquet en el Rodalia. I en el Rodalia i el Regional, no? Que al final són els transports que utilitza la gent. Haver invertit en Rodalia i en Regional haguera millorat la qualitat de vida de les persones, el dia a dia. I se va decidir en un moment donat no fer-ho així. Tenim qüestions tan rellevants com que el total d'usuaris del ferrocarril només un 3,8% utilitzen l'AVE. Però, sin embargo, de tot el pressupost que va a ferrocarril, s'ha invertit el 71% en AVE, mentre només el 29% en Rodalia, quan el 96,2% d'usuaris de ferrocarril són de Rodalia.
Per tant, ens trobem en una merma important de serveis.
Sí, ha sigut la no inversió ha produït que durant anys, a més, en la nostra comunitat ha sigut encara més notable, perquè hem sigut sempre la germaneta pobra de tot l'estat espanyol respecte a inversió en ferrocarril. Per tant, pressupost rere pressupost, no hem rebut les inversions que sí que prometien els polítics, no? I només hem de parlar de l'últim pla de Rodalia. L'últim pla de Rodalia en inversions era per a 2017 fins a 2025. Estàvem parlant de més de 1.400 milions d'euros que va prometre el ministre del Partit Popular, Íñigo de la Serna, que invertiria en la Comunitat Valenciana, 1.400 milions d'euros.
Això promet en el 2017.
En el 2017, i ens diu que es va invertir en 9 anys, no? De 2017 a 2025. Doncs, 4 mesos després, aproven els pressupostos generals de l'Estat i només... en només 50 milions d'euros.
Mire, ahir hicen unes declaracions Isabel Bonits del Partit Popular, suposo que per si algú no la ubica en el nom, i diu que avui vostès estan apoltronats en els seus sillons i que en el 2019 s'han registrat retrasos 14 voltes més grans que en el 2015. Que van hi haure 14 voltes menys d'incidències i que vostès en aquell entonces, tant Compromís, Podemos i PSOE, van armar la de Sant Quintín.
Bueno, no sé si vam armar la de Sant Quintín. El que està clar és que ha sigut una reivindicació històrica i encara ho fem. De fet, ara tenim una xicoteta campanyeta per les xarxes socials en la que càrrecs de Compromís que solem utilitzar el Rodalia, com és el meu cas, que jo sempre que puc per una qüestió de conscienciació, de comoditat. A mi me pareix que és el transport més còmode que hi ha. Jo he estat vivint 10 anys en València i sempre he anat i tornat en Rodalia. I això és el que a mi més me preocupa, que jo fa 10 anys agarrava un Rodalia que plegava abans que 10 anys després. O sigui, a mi me costava menys d'una hora a plegar sí, a València i ara és una hora i algo.
El que és cert que quan Isabel Bonis fa esta reivindicació, el que sí que ens està donant a entendre és que vostès ja protestaven.
Sí, protestàvem i seguim
perquè
protestant.
Si perquè si entonces...
Com te dic, ara mateix tenim una campanya en reds gravant-nos vídeos en la utilització del Rodalies denunciant totes les cancel·lacions i retrasos que existissin. I arrel d'aquesta campanya se va anunciar l'altre dia que s'anava a tornar el preu del bitllet de Rodalia quan tinguera 15 minuts de retard, que per a nosaltres no és suficient perquè considerem que això és quasi, no en riu-se, però una falta de respecte quasi als usuaris, perquè quan un ha plegat tard a treballar, els 6 euros que li ha pogut costar el bitllet no li van a dir al seu jefe res, no?
No.
Vull dir que un pot perdre la seva feina per aquestes qüestions. Que aquestes qüestions són importants, que la puntualitat, quan ho aplega a treballar, li l'exigixen. Per tant, si vas en transport públic, i ese transport públic ha de ser puntual.
I sobretot el que dona a entendre als usuaris és una falta de respecte. És dir, és com... jo tinc clar que en qualsevol país d'Europa ocorreix això i munten el que antes havíem dit, la de Sant Quintín, de la cosa de negocis. Entonces, aquí tenim que reivindicar al ministre Ábalos.
Jo crec que és una qüestió, ara mateix és el ministre Ábalos qui està ahí, però hem de tindre en compte que com aquell que diu acaba de plegar, perquè és el Partit Popular qui ha estat molts anys i qui no ha fet absolutament res per el Rodalies valencià, però és que no només per el Rodalies, si mos en recordem, l'accident més gran en transport públic, ferrocarril, que ha hagut en tota Europa, ha sigut a València, ha sigut en el metro de València, i l'accident este de metro València el van voler tapar. Estava entonces governant el Partit Popular. Se va fer una comissió d'investigació que se va enriure de tota l'associació i totes les víctimes. I que ara isca la senyora Bonig a parlar de decència i de que estem apoltronats quan ells van ser els protagonistes de la vergonya nacional respecte a com gestionar un accident d'aquestes magnituds, perquè se li va ocultar tota la informació, se va adoctrinar, que ahí citarà en la sentència última, se va adoctrinar a les persones que anaven a compareixer a la comissió contratant una empresa que els explicara tot el que tenien que dir perquè tot el món diguera el mateix argumentari, que era que la culpa era del maquinista que havia mort.
Sí, sí.
Vull dir, jo crec que la senyora Bonig, de tots els parlamentaris que hi ha en les Corts Valencianes, justament els del Partit Popular, són els que haurien de callar per vergonya per tot el que tenen a les esquenes, perquè no hem d'oblidar que eren ells els que governaven i no invertien. El senyor Íñigo de la Serna era ministre del Partit Popular, anuncia un pla de Rodalies que s'ha de complir en 9 anys i després se'n riu de tots quan invertís només 50 milions, i de 50 milions a 50 milions no anàvem a tardar 9 anys, és que anàvem a tardar 25. Per tant, és una falta de respecte, jo crec, fer aquestes declaracions quan la realitat és que estem com estem molt, i en molta part per culpa del Partit Popular.
De que no aplicarà les polítiques en aquell moment que devia aplicar, no?
I que no farà les inversions. O sigui, a nosaltres així
en este
hi ha dues qüestions, diguem, que són culpables de que tinguem ara mateixa les cancel·lacions que tenim
sí.
i el servei que tenim tan deficient. No? Una és la falta d'inversions, és a dir, no s'ha invertit en canviar els ferrocarrils, per tant, s'estan
sí.
averiant molt.
Però això és el que jo li diria. Fer política és aplicar la llei que s'aprova per fer inversions.
Exacte.
És dir, en aquest cas, el que estem oblidant un poc és que els polítics tenen l'obligació d'aplicar la llei. I si s'aprova una llei, s'ha de fer complir. Si aquesta llei s'haguera complit, les Rodalies de Castelló no estarien com estan, no?
Sí, però és que encara ve més enllà, perquè no aproven una llei. Ells anuncien, fan un anunci, que se diu Pla de Rodalies.
Ah.
Val? És un anunci polític.
Sí, sí.
I aquest anunci polític
però
ells diuen...
Des que fan ús d'una quantitat de diners.
Anem a invertir 1.400 milions d'euros en els Rodalies valencians en 9 anys. Val? I això és l'anunci que fan. I 4 mesos després, quan aquest anunci s'ha de materialitzar en la llei de pressupostos, en
sí,
una llei...
Sí, quan ja s'ha de materialitzar en la llei...
Només fiquen 50 milions.
50 milions.
Després, quan, això és el 2018.
I és quan Compromís, segons Bonig, diu que monta la que monta, no?
Sí, però no només ahir, és que després, en 2019, quan ja entra el govern, el Partit Socialista, fa una proposta de pressupostos generals de l'Estat que el Partit Popular, Ciutadans, la dreta espanyola, voten en contra. ¿Vale? El Partit Popular i Ciutadans voten en contra dels pressupostos generals de 2019 i per això anem a eleccions estatals.
Ja, ja.
¿Vale? I els pressupostos generals de 2019, que Compromís sí que va votar a favor, portaven 325 milions d'euros per a Rodalies Valencians. O sigui que un, quan diu que vol, que està molt preocupat per una qüestió que depèn de la inversió i després no acompanya els pressupostos, que una llei de pressupostos que la devia de fer el Partit Popular, només fica 50 milions. Canvia de govern, entra Pedro Sánchez, la mateixa llei de pressupostos porta 325 milions. I aleshores el Partit Popular i Ciutadans voten en contra. I era el primer any que una llei de pressupostos de tota la història de la democràcia se complia per fi el que hem reivindicat sempre del finançament valencià, de que fora d'acord a la població. Estava ja rondant i se 10% poblacional que es corresponia, el pes d'inversions. Sí, sí. Era la primera vegada i van votar en contra. Per tant, jo crec que ahir, en ese vot, van votar en contra d'uns pressupostos que afavorien molt els valencians i van decidir votar en contra.
Per tant, les declaracions d'Isabel Bonig
estan fora de lloc totalment. Jo crec que no... No ho sé, o és que no té les dades, jo se les puc passar quan vulga.
Sí, perquè Miguel Barrachina també ha posat un tuit on diu que mientras Ábalos ayuda al socialismo venezolano, presuntamente a saquear el oro de su país, sus trenes de cercanías entre Castellón y Valencia han tenido al menos 38 cancelaciones. Miguel Barrachina està preocupada mes a mes per les reunions entre Ábalos i... I Delphi.
Sí, se van, jo sé que ara l'altre dia se van reunir el conseller, que també està preocupat per les rodalies, el conseller Arcadi Espanya del Partit Socialista es va reunir en Ábalos per a ficar algun tipus de solució, però clar, a mi me crida l'atenció que el Partit Popular justament critiqui això quan, com dic, sap perfectament que no se pot solucionar d'avui per a demà perquè és en part culpable.
I tant Miguel Barrachina com Isabel Bonig són persones històriques en el Partit Popular.
Sí, sí, Miguel Barrachina, a més, estava de diputat al Congrés, per tant, coneix molt bé les lleis de pressupostos i crida l'atenció que siga ell qui ho diu perquè és ell qui va votar a favor d'invertir només 50 milions d'euros en la Comunitat Valenciana i va votar en contra d'invertir 325 milions d'euros al Rodalies Valencià. Ell, en el seu dit, va votar en contra de la inversió dels 325 milions.
Sé que això, com que no és de la seva comissió, li se'n va, o d'alguna manera no tindrà tants datos, però què li pareix a l'acord entre la Unió Europea i Vietnam, l'acord de comerç, de lliure comerç entre la Unió Europea i Vietnam? El que han signat majoritàriament en unanimitat el Partit Popular, el Partit Socialista i Ciutadans. És a dir, ells han votat en bloc. No hi ha hagut ningú dels seus eurodiputats que estiguera en contra d'aquest acord.
Nosaltres estem totalment en contra d'aquest acord, igual que vam estar en contra del de Mercosur i vam estar en contra del de la taronja de Sud-àfrica. Aleshores, quan teníem representació en Europa, el nostre eurodiputat, Jordi Sebastià, sempre va votar en contra de tot este tipus d'acords que, per a començar, està la sospita de que se vulneren totalment els drets humans, ja directament, tots els drets laborals, no? Això per una banda. Però per altra, és que fica en risc tota l'agricultura de l'estat espanyol. I en el nostre cas, ara, aquest nou acord de Vietnam pues, fica en risc tota l'agricultura de l'arròs valencià, que hi ha una gran potència ahí en tota l'horta.
Se corre el perill de que passi igual que en les taronges.
Sí, i ara està damunt de la taula aquest perill perquè no se podrà competir mai en preu.
Entonces, com explica vostè que el divendres passat estigueren tants polítics de tantes sigles polítiques recolzant aquesta manifestació
sí, els i que signant... Més, els que més, Partit Popular i Partit Socialista
i signant i un acord, que hi havien signat un acord de lliure comerç.
Pues per lo que contem, que jo crec que un quan està en política ha d'intentar predicar l'exemple, no? No dir unes coses i fer altres. I és al que s'està dedicant el Partit Popular Ciutadans i malauradament també el Partit Socialista en tots aquests temes, que quan va a Europa no defensa el mateix que després defensa, sí.
Crida quan se'n van, se van a Europa, com que van allunyant-se, van oblidant-se,
sí,
no?
Sí, s'obliden ja de que qui va patir és la gent que ells representen i que els ha votat. No, quan... Això no es pot entendre de cap manera, jo no puc entendre.
Però quan tornen a la seva terra i miren...
I després se fiquen a primera línia de pancarta, que això és el que és preocupant. En la qüestió de la manifestació que va haver l'altre dia, nosaltres vam recolzar la manifestació, però en general no vam voler estar en la pancarta perquè pensàvem que era una qüestió de societat civil, uh-huh, i que encara que nosaltres sempre en el nostre vot hem estat al costat de l'agricultor valencià, sí que consideràvem que era una qüestió de societat civil i que ho estaven fent perquè els polítics estaven fent alguna cosa malament. Per tant, se va decidir com a partit acudir a la manifestació individualment. El nostre portaveu d'Agricultura, Josep Nadal, va acudir. El nostre portaveu al Congrés, Joan Baldoví, va acudir. I més persones i molts militants de base que ni tan sols ho van fer públic i van acudir, pues, com a llauradors i implicats, perquè al final jo mateixa vinc de família de la taronja. Mi abuelo y mi abuela eran cuyos de taronja.
Pues con casi todo el món.
Claro, es que es el que venim.
El que més, el que menos.
Som així, és el que són les nostres arrels. I jo crec que no defensar això no té cap sentit,
clar,
per a mi.
Però vostè entén, però vostè entén el que jo li dic. És dir, tenim una manifestació i sí, han fet l'empast en la taronja i estem signant un acord que anem a menjar paella en arròs asiàtic.
Sí, sí, és el que s'acaba d'aprovar. Nosaltres ja ho hem dit, estem totalment en contra i l'únic que podem demanar i reivindicar és que se ho repensen i que modifiquen aquest acord de moment en suspensió per a que se puga veure i s'analitzi bé les condicions que van a tindre per a l'agricultura de tot l'estat espanyol, però en concret per a l'arròs valencià.
Uh-huh. Altra cosa que també ens preocupa un poc era la llei de la funció social de la vivenda. I sa llei la van paralitzar.
Sí, i sa llei la vaig dur jo perquè era la portaveu, bueno, soc la, i seguís sent la portaveu de vivenda en les Corts Valencianes, i vam tramitar aquesta llei que ens va costar molt. Vam intentar consensuar moltes parts de la llei, però al final pues el Partit Popular se va votar en contra.
L'únic partit que va votar en contra?
Ciutadans es va abstindre en aquesta llei.
O sigui, no quiero saber nada.
Bé, dia que hi havia coses que no estava d'acord i altres que sí, i per tant, jo crec que també estaven en este xoc que han fet molt de temps, de que no se sap, no volien ser ni dretes ni esquerres.
Sí, perquè a mi quan la gent s'abstén, me deixa un poc gelar.
Van decidir abstindre's, bueno.
Però es preguntarem, jo tinc debat dijous i es preguntarem.
Sí, pues en aquesta qüestió de la llei de funció social de la vivenda, el que va passar és que, a més, el Partit Popular la va durar al Constitucional, 14 articles van voler durar al Constitucional. Per tant, sense 14 articles la llei era infuncional i per tant se tenia que paralitzar. I després, en el temps que va durar que hi hagués una sentència al Constitucional, pues, com en
i
tot...
I quant de temps estem parlant?
Pues, més d'un any, no me'n recordo ara exactament. Però...
I durant aquest temps?
Durant aquest temps no se podia aplicar la llei, val? I després ja hi és la sentència. Quan hi és la sentència, el que més ens sorprèn és que dels 14 articles només al final... quatre apartats dins de la llei, no eren ni articles sencers, sinó pues, de l'article 12 i l'apartat A, saps? Quatre apartats en concret és el que diu el Constitucional, que és inconstitucional i que s'ha de modificar. S'adapta la llei complint en el que diu el Constitucional i ara s'està desenvolupant i ficant en marxa. Com tota llei, i més una llei tan novedosa com aquesta, s'ha de ficar en marxa amb reglament, s'ha de reglamentariar. I és en el que s'està començant a fer ara des de la nova Conselleria de Vivenda, fer tots els reglaments que vagin complementant aquesta llei. Però jo crec que hi ha qüestions molt importants i que fiquen un poquet tir en la mà de l'administració, diguem, per a la gent que se veu que tota la vida havia estat pagant una hipoteca, de repente a lo millor per la seva feina, no pot complir en estos pagaments.
Ni hi ha emergència habitacional.
I, sí, sí que hi ha emergència habitacional. Actualment no estan per hipoteques, perquè per hipoteques pràcticament se va tirar ja tot el món en el moment en què Mariano Rajoy, com a president de l'estat espanyol, va decidir ficar-se del costat dels bancs, uh-huh. Va salvar els bancs. En ese cheque en blanca de mes, perquè clar, qualsevol president quan té aquesta emergència i decidís que necessita salvar a la banca, no? I se arriben esos diners, no se li pot donar a canvi de res. Uh-huh. Aleshores van firmar com si fos un crèdit en unes condicions molt ventajoses per a la banca, però després, anys després, va eixir el ministre d'Hisenda dient que tenien assumit que mai se tornarien els diners. Per tant, és un xec en blanc, perquè a ningú ciutadà un banc li diu tinc assumit que no me vas a tornar els diners, tranquil, queda't en ta casa i jo no te tiro de ta casa. Això no passa, no. Però sí que va passar en els bancs. I damunt li van pagar, no, en els diners de tots, perquè al final l'Estat paguem impostos tots, uh-huh. I esos diners mos pertanyen als espanyols. Ixa és la primera qüestió. I en ese moment jo crec que el que se deuria d'haver fet un president responsable és dir, bé, jo he de salvar a la banca, la salvem, però a canvi tu no tires a la gent de les cases. Valorem ses vivendes i per el valor que jo t'estic donant diners, tu me dones a mi les vivendes.
I per què no ho va fer?
No se va fer.
Però algun motiu per a que no tinguera una decisió que d'alguna manera salvara la banca per
jo
no crear
un crac?
Jo crec
que per els interessos que al final defensa cada partit, i està clar que el Partit Popular i tota la dreta defensen els interessos dels eixos grans tenedors que tenen molts béns i que al final és el que en la llei justament, i per això també van votar en contra, estem perseguint un poc. No pot ser que vinga així un fons buitre i una finca sencera de pisos la tinga tancada quan hi ha emergència habitacional i la gent no pot viure en cap lloc. I ara mateix el problema de l'emergència habitacional està en el lloguer. Uh-huh. El lloguer està pujant molt, la gent no és capaç de pagar aquests lloguers. I tots els mecanismes que estem ficant en marxa, com ajudes o qüestions així, hem de repensar què fem perquè al final estan inflant més el preu.
Clar.
O sigui, hi ha que donar ajudes? Sí, però hi ha que limitar el preu. Hi ha que buscar la manera per a limitar el preu.
Això crear un equilibri.
Defensem nosaltres i ha de ser possible fer-ho amb una llei estatal perquè hi ha països de la Unió Europea que ho estan fent. Per tant, Alemanya recentment ha congelat el preu dels lloguers, o sigui, que
anirien,
se pot fer.
Aquestes ajudes anirien pues, per a persones amb pocs recursos, sí, per a...
O persones que se volen emancipar, que són joves, que busquen per primera volta la vivenda. N'hi ha diferents, estan ara...
S'està redactant.
Justament avui les presenta el conseller de vivenda, presenta avui les ajudes al lloguer i estan ramificades, diguem, per a diferents tipus de persones, de col·lectius, diguem, no? Pues els joves que se volen emancipar, persones... Però en general sí que té que veure molt la renta de cadascú, és a dir, si la prioritat aquí és repartir a qui menys,
sí,
a qui menys té, com totes les
però,
ajudes.
Però perquè la gent se faci una idea, no és la persona que és que no té ningú tipus de recursos i és una persona que no pot, que no té accés a ningú tipus de sou, és a dir, és una persona que potser està treballant, però el sou que
sí,
té...
Sí, sí, les ajudes al lloguer estan dirigides, evidentment, per a qui no té cap tipus de recurs, sí, però aquesta persona, a més, gràcies a la renta garantida, uh-huh, que també és una de les lleis aprovades en la passada legislatura, diguem que aquesta llei fa que ja els mateixos serveis socials orienten a la persona cap a totes les ajudes que pot rebre, uh-huh, però les ajudes al lloguer en concret no només van dirigides a gent en aquestes situacions, sinó a qualsevol persona que se vol emancipar, que se'n va a viure a soles, que està estudiant, que està treballant i per primera vegada pues, decidís anar-se'n a un pis de lloguer per a emancipar-se. Van dirigides també a esta gent i ja...
És donar-los un valor d'oxigen.
Portem ja uns anys treballant en esta línia i ja són molts els beneficiaris en este tipus de perfil, o sea que no és la primera vegada que s'es comença a treballar.
Però com a que sabia parlis de la llei, pues, clar, ara trauran unes, d'alguna manera, unes bases noves per a poder beneficiar-se d'aquesta llei?
Sí, i a més, la qüestió de la llei té més qüestions molt importants. Una és la mediació, quan una... Hi ha una part que treballa la mediació quan una persona ha de ser desnonada,
sí.
Pues intentar mediar o en el banc o en el propietari de la vivenda per arribar a un acord i que puga continuar aquesta persona vivint en aquesta vivenda.
O sigui, que l'Estat els posarà una persona...
No, això ho fa la Comunitat Valenciana. Sí,
la Generalitat, en aquest cas és la Generalitat la que posarà una persona per a que puga mediar en el conflicte que tingui aquesta persona en aquest moment, no?
Sí.
O sigui, que n'hi ha diversos apartats. Hi ha
un apartat de CICE, per una altra banda s'està fent un registre dels grans tenedors, que hi anomenem en la llei gran tenedor aquell que té més de 10 vivendes, que no són ni primera residència ni segona, saps? Que estan tancades i no estan al mercat. Per tant, aquesta gent que té ahí la vivenda paralitzada amb un únic objectiu, que és l'especulació, estan obligats a ficar les adis d'este registre i sí. Diguem que arribar a acords d'arrendament i que isquen que estiguen al comerç, diguem, o sigui, que se puguen arrendar.
Sí, perquè ahir n'hi havia com una, allò que diuen, mire, jo és que tinc la vivenda on vinc i tinc una vivenda que la tinc para que el govern m'obliga a alquilar-la i ara l'agarra algú i si no me la torna jo me quedo sense vivenda. No, no estem parlant del que tinc una única vivenda, estem parlant de les persones...
Tot el món normal i corrent que tenim, pues, la nostra vivenda habitual, que puguem tindre un apartament... per a l'estiu, una casa en el poble, no estem parlant d'això. Estem parlant de qui al seu nom, que en general, més que persones, són fons buitre o entitats SLs, o com li vulguem dir, que tenen més de 10 vivendes sense que siguin ni primera ni segona residència, totalment paralitzades. Per tant, aquesta gent volem que isquen al mercat. I tampoc s'expropia la vivenda. Perquè això és el que ens va llevar a Constitucional. Nosaltres volíem poder expropiar, però no. Això no se podrà fer si se modifiquen les
lleis. Sí, sobretot perquè una mateixa persona pot viure en 20 puestos a la mateixa vegada.
Aleshores, el que se fa és que això entra, diguem, a un registre
sí.
Per a que se puga arrendar. Val? És un registre i se pot arrendar. I també parla la llei de que aquestes vivendes arribaran a uns acords d'arrendament que no superaran uns barems, diguem, per a que puguen ser accessibles per a la gent amb més necessitat. Al final és fer un registre per una part d'això. Després, també hi ha una part de registre de persones que tenen vivendes i volen arrendar-les. I voluntàriament se poden registrar ahí. I hi ha una altra part de registre de persones demandants de vivenda. Val? La gent que estiga interessada en arrendar una vivenda i ahí també, si són per necessitat, van acompanyades d'informes de serveis socials que ens diuen la necessitat. Ara mateix, el principal problema que hi ha en tot l'Estat espanyol i també en la Comunitat Valenciana és que no hi ha vivenda pública, pràcticament. És molt poquet el percentatge que tenim i més en comparació a altres estats de la Unió Europea que tenen molta quantitat de vivenda pública. Per això dia jo que era tan important que Mariano Rajoy no haguera fet el Partit Popular un xec en blanc en la banca, sinó que haguera fet un intercanvi i haguera al final comprat vivenda i haguera tingut diguem un bon per així a dir
una bona un bon reserva un, sí,
de,
sí,
vivenda de vivenda social per a quan de repente una crisi con la que van patir i la gent se queda al carrer sense vivenda poder-li garantir el dret constitucional a la vivenda, perquè és un dret constitucional que també se li s'oblida molt a la dreta quan parla tant de la Constitució i no recorden que justament la vivenda és un dret que s'ha de garantir perquè és un dret constitucional per a tots els espanyols.
Pues dit això, Belén Batxero, moltes gràcies per haver vingut. Esperem que vingui a contar-nos coses, moltes més coses sobre esta llei, que suposa que, a més, era una de les coses que se reivindicava des de feia molt de temps, i que vinga també a dir-nos que el ministre Ábalos ens ha escoltat.
Pues sí, a mi m'agradaria molt tornar i jo crec que sí, que jo crec, estic segura que el ministre ens escoltarà i que intentarà solucionar els problemes que hi ha i també en esta part tenim aquesta part de comprensió de saber que ell, com aquell que diu, acaba de plegar, tot i que pues des de 2019, no? Però que no, per a fer inversions pues cal que t'aproven els pressupostos, és fer un projecte, o sigui, som conscients de que els temps són els que són, però sí que hi ha qüestions que se poden anar solucionant ja des, de,
pues com, des del minut 1. Com dia Joan Baldoví, tenim paciència, però són furgues en compromís.
Sí, exacte.
Moltes gràcies i bon dia. Belén Batxero, diputada a les Corts Valencianes.
Bon dia i moltes gràcies.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Los domingos, con Mediterráneo, la revista Lecturas te sale por 50 céntimos. Sí, has oído bien, 50 céntimos. No te la pierdas. La revista Lecturas, la mejor revista del corazón, por solo 50 céntimos, los domingos con Mediterráneo, tu periódico. El periódico de Castellón. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. It always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood.
Un minutet passa de les dues de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i el seu equip. Nosaltres ens retrobem demà. Que passi una molt bona vesprada. Adeu.